Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Sergi Parc.
Què tal, com esteu? L'actualitat més rabiosa de l'esport a la ciutat té dos grans focus d'atenció i de molt importants per tancar el 2022. El més immediat, tant que ja està en marxa o pràcticament a punt de començar, és la celebració de la Junta General d'Accionistes del Centre d'Esport Sabadell, a l'agenda més enllà de l'ordinària i a l'extraordinària, que ha de servir per certificar l'entrada de nova inversió. Ara bé, sabeu allò que passa amb els mercats de fitxatges que encara que es tanquin hem de seguir pendents per si s'incorpora algun agent lliure? Doncs passa una mica el mateix. Potser sí, potser no, però hi ha la possibilitat que avui no se certifiqui res en ferm i que hagin d'esperar uns dies. Si no ha de ser avui, que sigui el més aviat possible perquè estabilitat econòmica al marge, el que es va deixar clar des de l'actual grup és que l'aigua de l'aixeta es tancava i es fa més que necessari que arribin noves cares per tornar-la a obrir. Estarem, per tant, molt atents en els pròxims minuts. Però a més d'això, i encara que quedi un dia, no podem perdre de vista la festassa que es viurà demà amb la Cap d'Any Reis. Hi ha rècord d'inscrits, més de 2.000, deixant enrere tots els contratemps de la pandèmia, i serà un esdeveniment dels grans, amb la Transmi al Twitch de Ràdio Sabadell, amb personatges emblemàtics de la ciutat animant l'ambient i amb corredors de prestigi passant pels carrers del centre. Des d'aquí, felicitar l'organització anticipadament per poder reunir tanta gent en un dia tan especial i per suposar la millor de les sorts perquè tot surti bé i puguem tornar a felicitar-los a posteriori. És divendres 30 de desembre, l'últim Hotel Suís del 2022 ve molt i molt carregat.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Amb el Toni González a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Dol al món del futbol per la mort de Pelé, víctima d'un càncer. O rei, mític futbolista brasiler, ens va deixar ahir als 82 anys. Pelé és l'únic que ha guanyat 3 mundials amb la seva selecció. Aquí a casa, la primera jornada postmundial a primera divisió es va obrir ahir amb els següents marcadors: Girona 2, Rayo 2, Betis 0, Atlètic 0 i Atlético 2, Elche 0. El menú d'avui a les 5, Getafe Mallorca, a 1:15 Cádiz Almeria i Celta Sevilla, i a 2:15 de la nit Valladolid Real Madrid. Demà, entre d'altres, tindrem a les 2 del migdia el Barça Espanyol. I en bàsquet, avui a les 7 el Barça juga partit d'Euroliga a la pista de l'Estrella Roja Servi. Ahir Baskonia 92, Real Madrid 86 i Olimpia Milano 90, València 79. En Lliga el Joventut es va desfer del Betis 93-81 i avui a les 9 s'enfronten el Manresa i el Girona al Nou Congost. Som-hi amb el menú d'avui.
Què es comenta a la recepció?
De seguida marxem cap a la nova Creu Alta perquè allà hi tenim el Sergi Garcés seguint la Junta General d'Accionistes del Sabadell, que si no ha començat està a punt de fer-ho. L'altre front obert en clau centre d'esports el tenim a Sant Oleguer. Allà hi tenim l'Oriol Ferran seguint de prop l'amistós contra el Manresa. De moment el marcador és d'1 a 0, favorable a l'equip de Miqui Lladó. Parlarem de la Cap d'Any Reis amb la prèvia amb aquest rècord d'inscripcions i també en l'aspecte més purament esportiu, i farem un repàs de l'any 2022 en l'àmbit també esportiu amb les nostres particulars, 12 campanades.
L'actualitat de la primera ref.
L'exarlequinat Marc Fernández, fins ara a l'Andorra, s'ha incorporat al Nàstic de Tarragona.
Bona nit, nàstiques. Jo estic aquí a Tarragona amb moltes ganes i espero veure-us d'hora contra Osasuna el dia 5.
El Club Grana també ha comunicat d'altra banda la lesió del defensa Ivan de la Peña, que estarà de baixa entre 3 i 4 mesos. Amistosa i benèfic, Olot 1, Barça Atlètic 1 i a Pradoviejo, SD Logroñés 2, Tudelano 1. Avui, entre d'altres, també un altre amistós benèfic a la Bisoquer la Condomina entre el Real Murcia i l'UCAM Murcia. Més coses, la Nucía ha esgotat entrades pel partit de Copa del Rei contra el València, estarà ple doncs el Camilo Cano, i l'Intercity n'ha venut més d'11.000 pel duel contra el Barça que tindrà lloc al Rico Pérez. I el Real Unión, igual que aquí, junta general per aprovar, en aquest cas una ampliació de capital, d'1,5 milions d'euros i un pressupost proper als 2,5 milions.
De quin partit no estarem pendents?
A les 2 del migdia, a Tunísia, arrenca el partit entre el Tatuín i el Sfaxien.
i a les xarxes socials.
Ahir us parlàvem de la Kings League i dels representants que hi haurà vinculats amb la ciutat de Sabadell. Doncs bé, hi ha hagut una incorporació d'última hora. El sabadellenc Nando Quesada ha fitxat per l'equip de Gigantes.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Nou minuts per sobre de la una del migdia d'aquest últim Hotel Suís de l'any 2022. Avui un programa on haurem d'anar saltant cap aquí, cap allà, com dèiem. Dos fronts oberts ara mateix en clau centre d'esports a la nova Creu Alta, a punt de començar, si no ho ha fet ja, aquesta Junta General d'Accionistes i a Sant Oleguer, tram final del partit amistós en el debut de Miqui Lladó entre el Sabadell i el Manresa de segona federació, que l'havien deixat amb l'última actualització, amb el marcador d'1-0, favorable al conjunt arlequinat, amb un gol de Moja Keita al voltant de la mitja hora de la primera meitat. Primer front, la nova Creu Alta, on hi tenim el Sergi Garcés. Sergi, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia, Sergi Parc.
Sergi, ha començat aquesta Junta General d'Accionistes o anem amb retard?
Estem a punt de començar, perquè de fet a la taula principal ja veiem el president del Consell d'Administració del Centre Esport Sabadell, Esteve Calzada, la vicepresidenta Anna Navés, acompanyats també dels altres consellers com Lluís Sala, com el Bruno Batlle, al mateix temps director general del club, l'Albert Ramos. Doncs aquesta és la taula principal, aquests són els cinc noms propis que tenim en aquesta taula principal. Últimes imatges pels companys de la, allò que es diu de la premsa gràfica, fotògrafs i càmeres de televisió, i tan bon punt abandonin la sala de premsa, que és on s'està realitzant, on es viurà aquesta Junta General d'Accionistes del Centre d'Esport Sabadell, ha de donar el tret de sortida. Entenem que primer amb el punt de l'ordre del dia de la Junta Ordinària i després doncs, amb tots els interrogants que giren al voltant de l'extraordinària.
Anem a pams, perquè sempre es tracta d'una qüestió feixuga quan se celebra una Junta General d'Accionistes. D'entrada, Sergi, et pregunto per l'estampa, perquè si no em dius el contrari, els mitjans de comunicació no podeu estar en aquesta sala de premsa que s'esperava que estigués força plena, amb accionistes doncs, ni que fos minoritaris, i vosaltres esteu a la sala VIP.
Sí, avui els mitjans de comunicació no tenim accés a la sala de premsa Miguel Quereda, que insisteixo és el lloc escollit un cop més per aquesta Junta General d'Accionistes, però sí que tenim imatges amb senyal interna del que està succeint. Ara mateix, de fet, et puc dir que hi ha problemes amb la pantalla on s'han de visualitzar doncs, els diferents gràfics, les diferents dades dels punts de l'ordre del dia que s'han d'aprovar o no aprovar al llarg dels pròxims minuts. Hi ha algun problema tècnic i això està fent endarrerir aquest inici, i pel que em preguntaves, doncs home, m'atreveixo a dir que tot i que les previsions eren de que pogués haver-hi una presència important d'accionistes, al final si fa o no fa, pels que ja n'hem viscut algunes al llarg dels anys, et diria que no ha d'haver-hi més de 10 accionistes, 10 persones en aquesta sala de premsa. Una altra cosa és el volum del paquet accionarial que representen, perquè evidentment segur que estarem al voltant del 90 i molt per cent, donant per fet doncs, que la sola presència del grup que representa Esteve Calzada com a gestors actuals i màxims responsables d'aquest Consell d'Administració, ja ells sols representen aquest 90 llarg per cent del paquet accionarial del Centre d'Esport Sabadell. Però ja et dic, en quant a número de persones, algú dirà, algú que ens coneix bé, dirà allò dels sospitosos habituals, i que se mantengui en el sentit carinyós de la paraula, perquè caure cares molt conegudes de l'entorn del Centre d'Esport Sabadell i habituals també d'aquesta Junta General d'Accionistes.
Sí, sí, per tant, per sota de les expectatives inicials, amb aquesta,
sota,
sí, sí, amb aquesta presència que hi ha d'accionistes en aquesta Junta General, per tant, els mitjans de comunicació, en tot cas igualment, en aquesta sala VIP, gràcies a les facilitats del club també per poder fer el muntatge i, evidentment, a la feinada del Roger Benet, que ha estat l'encarregat en bona part, o pràcticament tota, que també ens puguem doncs, seguir de ben a prop aquesta Junta General des d'aquesta sala VIP on t'ubiques, Sergi. D'entrada, com deies, el que és segur i com està agendat és que, en principi, si no es canvia l'ordre, és que primer se celebrarà aquesta part ordinària, recordem, els punts habituals, aprovació dels comptes de l'exercici anterior, l'auditoria d'aquests comptes, aprovació de la gestió social, aprovació del pressupost d'aquesta temporada, la 22-23, i finalment aprovació de l'acte. En principi, Sergi, no hi ha d'haver sorpreses en aquest sentit. Com a mínim, aquesta part és la que ha de ser tranquil·la, com ho ha estat també en els últims anys.
Sí, mira, de fet, la part més graciosa de moment, més anecdòtica, és que ara ja funciona la pantalla. Mira. No ha estat fàcil, ja t'ho he de dir, que no ha estat senzill poder connectar algun cable que no acabava de funcionar del tot. Mira, ja apareix per aquí de nou el director general del club, Bruno Batlle. Per tant, això significa que hem de ser a punt de que això ara sí doni punt de partida, com dius, a la Junta General Ordinària d'aquest 2022. Hem de recordar que aquesta s'havia de realitzar obligatòriament per llei abans d'acabar l'any i que, per tant, doncs estem en el penúltim dia de l'any, i a veure si amb això sí que ja dona el tret de sortida. I en quant als punts a l'ordre del dia, doncs els has repassat tu perfectament. No ha d'haver-hi sorpreses, com tampoc no ha d'haver-hi sorpreses, Sergi, si diem que tots aquests punts de l'ordre del dia ordinaris han de tirar endavant sense cap mena de dificultat. És a dir, al final, no et diré que és un tràmit, però tenint en compte com està dividit el paquet accionarial i l'accionariat propi del Centre d'Esport Sabadell, no ha d'haver-hi cap problema perquè tots els punts de l'ordre del dia vagin endavant. Mira, de fet, ara parla ja el president Esteve Calzada i
bon
això... Epa!
Això... Primer que res...
Potser una mica alt, fins i tot, no?
Sí, el so entra una mica estrany, una mica enllaunat, fins i tot.
Sí, perquè, evidentment, estem en un altaveu. La gent ha d'entendre que ho sentirem a través d'un altaveu.
Els últims que vas veient...
Escoltem, si vols, així al principi.
Anem a provar-ho.
Sabeu que tenim aquesta... Totes les societats, de fet, tenim aquesta obligació legal de tancar els comptes abans del dia 31 i en aquest cas, doncs potser ens hem anat una mica més tard del que voldríem, també perquè volíem tenir la possibilitat de tenir la màxima informació possible per compartir amb vosaltres, i en tot cas agrair-vos l'esforç de venir amb una data que sabem que és complicada per a tots. I un cop dit això, com sempre, comencem d'una forma formal la reunió, la Junta General Ordinària i Extraordinària. Farem l'estructura de sempre i òbviament al final hi haurà el temps que calgui per respondre les preguntes que pugueu tenir.
Passo la paraula al Lluís.
Doncs res, ara la paraula cap al Lluís Sala, que serà l'encarregat de conduir tota aquesta Junta General d'Accionistes, com és habitualment tradició ja en els últims anys del Centre d'Esport Sabadell, i comencen els diferents punts de l'ordre del dia, encara que ara arriba aquell moment, com deies tu, potser un pèl més farragós, de presentació de números, de posar una mica en escena com funcionarà tot plegat i de fer balanç d'entrada del que han estat els números del passat episodi, del passat capítol fiscal, per dir-ho així, i també després arribarà l'aprovació, doncs, de pressupostos, etc, etc, etc.
Vaja, que després, Sergi, també tindrem temps de fer resum, i potser el més interessant d'aquesta part ordinària al final és fer aquella comparació odiosa amb els números de l'any passat, que evidentment doncs eren força més elevats després que s'anunciés a l'estiu aquesta retallada pressupostària. Recordem, l'any passat, un balanç negatiu aprovat amb el pressupost 21-22 de menys 2,1 milions d'euros, però amb uns ingressos de 3,6 milions, despeses de 5,7, els salaris s'enfilaven fins als 2,7, però tot això, evidentment, doncs, perquè hi havia doncs més entrada de diners per part dels accionistes i també aquelles famoses ajudes pel descens, que tot això doncs ja no hi és de cara al pressupost 22-23. Estarem atents a aquestes xifres. Abans de marxar cap a Sant Oleguer, Sergi, també després, evidentment, aquí el més sucós d'avui és aquesta part extraordinària. Ho has anat comentant tu durant la setmana, està agendada, evidentment també se'n parlarà, però vaja, no sé fins a quin punt avui podrem conèixer o si se certificarà aquesta entrada de nous inversors, que per això se celebra aquesta junta extraordinària, o s'hauria de celebrar, o què podem esperar?
Jo m'atreviria a dir que hem d'esperar poca cosa, en el sentit que si algú espera que avui es parli d'acord tancat i barrat, no serà tret que hi hagi una sorpresa d'última hora. A partir d'aquí, jo crec que l'interrogant més gran que hem de resoldre és saber quin marge de maniobra es donen des del Centre d'Esport Sabadell a l'hora de certificar aquest acord amb la nova, nova propietat o futura nova propietat del club, i saber sobretot si això té una incidència directa o no respecte a aquest mercat de fitxatges d'hivern, que s'obre res, demà passat, com aquell qui diu, i que durarà fins al 31 de gener. Per tant, més que saber què poden dir avui en concret és saber de quins terminis calendari hem de parlar a partir d'ara per poder rubricar aquest acord.
Un acord, Sergi, que veurem, doncs, com dius, quan acaba fructificant, però vaja, el que sí que estava agendat, com a mínim en aquesta part extraordinària, i també ho vam explicar en el seu moment, és que després que s'aprovés aquella ampliació de capital d'una mica més de 3 milions d'euros a l'agost passat, el que es farà és rebaixar-la a zero, es farà un reset, per dir-ho així, i de nou s'ampliarà, en aquest cas, a 3,6 milions. I la pregunta és, doncs, per què no s'amplia directament a 3,6? Per què es fa aquest reset? Bàsicament perquè el valor de les accions tindran, vaja, uns preus pràcticament prohibitius, ara passaran a valer 5.000 euros cadascuna, i això vol dir, Sergi, que s'eliminaran tots aquests petits accionistes, i tot això s'entenia, evidentment, per donar entrada a aquesta operació Cordió amb els nous inversors i que no tinguessin cabuda, doncs, els actuals petits inversors que ara formen part d'aquest club.
Sí, tal qual. Aquesta operació Cordió, de la que ja n'hem parlat al llarg i estens, al llarg dels últims mes i mig aproximadament, i que ara cal veure, com deia, quins terminis, quin calendari haurem d'estar molt atents, i haurem de saber com es marquen a partir d'avui un cop es presenti. Ja et dic, tret que hi hagi alguna sorpresa molt gruixuda d'última hora, però veient com era una miqueta l'ambient d'ahir, dubto que avui hi hagi res diferent a això que estem comentant. Però bé, en tot cas, Lluís Salas continua amb l'exposició inicial, repassant números i repassant el que és el balanç després de l'última temporada.
Doncs va, Sergi, et deixo una estona que estiguis atent a totes aquestes xifres que es vagin donant, i de seguida tornem cap a la nova Creu Alta per saber com va avançant aquesta Junta General.
Fins ara.
Fins ara, Sergi.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Una i mig del migdia. Tot això pel que fa a la Junta, però en l'aspecte més purament esportiu, avui Miqui Lladó s'estrenava com a entrenador en partit, ni que fos amistós, en aquest cas a Sant Oleguer. Des de 11:45 del matí, que el Sabadell es veu les cares amb el Manresa de Segona Federació. L'última actualització, ho dèiem abans que teníem, és aquest gol de Moja Keita al voltant de la mitja hora de la primera meitat, amb aquest 1-0. Ho havíem deixat. Anem a veure com va el partit, que ja està arribant al tram final, si és que no ha acabat ja. Allà hi tenim l'Oriol Ferran a Sant Oleguer. Oriol, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Sergi. Doncs sí, segueix encara a l'1-0, fet per Moja, com dius, a la mitja hora de joc, més o menys. Al partit li deuen quedar uns 5 minuts. I bé, de moment aquest primer test de Miqui Lladó com a primer entrenador del Centre d'Esports Sabadell s'està resolent amb un ajustat 1-0.
Bona mena a les graderies, o què? S'ha provat molta gent a veure aquest amistós o no?
Soc molt dolent, Sergi, pels números, però jo calcularia que una cinquantena de persones llarga podria estar aquí a les pistes de Sant Oleguer.
Bé, doncs gens malament per veure aquesta estrena de Miqui Lladó dirigint el Sabadell en partit. Un Miqui Lladó, per cert, que ha sortit, Oriol, amb aquest 11, amb Víctor Vidal a la porteria, amb Marc Vargas lateral dret, amb Morgado, amb Pau Resta, amb Atumana a l'eix de la defensa, amb Juanmi Carrión per l'esquerra, amb Armando i Sergi Altimira en el mig del camp, i amb Sergi García, Moja Keita, el golejador a la primera part, i Pau Víctor. No sé si hi ha hagut molts canvis també de cara a la segona meitat.
Sí, de cara a la segona meitat pràcticament hi ha hagut. S'ha canviat tot l'equip, menys Víctor Vidal. El que sí que s'ha hagut de retirar quan faltaven pocs minuts per acabar la primera part ha sigut el golejador, ha sigut Moja, que ha sortit, l'hem vist amb gel al peu, però bé, sembla que ha sigut només un cop i que s'ha retirat per precaució, res més que això.
Doncs esperem que tot plegat hagi quedat amb un ensurt. Recordem que el Sabadell encara té les baixes, doncs, d'Alberto, que va ser operat del menisc i que el tindrem fora de combat durant uns mesos, Adán Gurdiel, que també està recuperant-se de la seva lesió, i si no em dius el contrari, Oriol, Pelayo Suárez encara no s'entrena amb el grup, encara amb aquestes molèsties, i pel que fa a Sergi Puig no el tenim en el partit d'avui, però sí bones notícies, no?, pel que fa al de Premià.
Exacte, Pelayo arrossega aquestes molèsties al tibial que han fet que avui tampoc salti a la gespa de Sant Oleguer. Pel que fa al porter, Sergi Puig, que recordem abans de l'Osasuna Promeses va patir una commoció en un xoc en un entrenament, encara no s'ha incorporat amb el grup, però s'espera que en els pròxims dies ja pugui formar part d'aquest equip que entrena ara mateix Miquillador.
Doncs Oriol, últims minuts de partit, et deixem fent feina i si et sembla d'aquí uns minuts tornem a veure si podem caçar algun protagonista i perquè ens expliqui aquestes primeres sensacions amb Miquillador com a entrenador.
Així ho fem, Sergi.
Gràcies, Oriol, fins ara.
Fins ara.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Saps on tens el Nadal més màgic? El de sempre, a Sabadell. Cada dia obrim una finestra del calendari d'advent a la façana de l'Ajuntament. I del 27 fins a Reis, l'espectacle Somriu al Nadal. Hi ha llums, trens per fer-se selfies, la caseta del llaminer, un pessebre gegant de 360 graus. Tot gratis. Consulta el web sabadell.cat/Nadal. Ajuntament de Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Una i 25 del migdia, a l'espera que acabi aquest amistós a Sant Oleguer entre el Sabadell i el Manresa i l'Oriol Ferran ens demani pas i que també hi hagi novetats en aquesta Junta General d'Accionistes i el Sergi Garcés en reclami l'atenció. Mentrestant, anirem avançant amb altres qüestions, que avui tenim molta teca aquí a l'Hotel Suís. Per exemple, que ja sabeu que estem a les portes que pels carrers de Sabadell es visqui l'onzena edició de la Cat d'en Reis, la cursa que servirà per cloure demà el 2022. I atenció, serà la més multitudinària de la seva història. Per primer cop s'han superat els 2.000 inscrits i no és que s'esperi que hi hagi una gran festa, sinó que està garantida. Aleix Rivell, el principal organitzador, treu pit d'aquest fet.
És una satisfacció i és molt encoratjador i venim de la pandèmia aconseguir rècord de participació de la Cap d'en Reis. Són 11 anys i aconseguir dos anys després del peron de la pandèmia no només recuperar les xifres de prepandèmia, que anàvem amb una xifra molt ascendent i amb una curva molt ascendent, fer el rècord i que encara superarem aquesta xifra que tenim ara actualment, perquè avui encara hi haurà gent que es vindrà a apuntar. Jo crec que és una victòria i reivindicació de que Sabadell és la capital del món mundial.
Les inscripcions online estan tancades, però la gent es pot sumar a la festa per apuntar-se de forma presencial durant tot el dia d'avui a Cal Balzac, a la Fira del Corredor, on també es recolliran els dorsals demà. Rivell destaca les cues que es van fer ahir en aquests punts d'inscripció.
Jo avui li deia a tota la gent d'estada, a tota la gent d'organització, aquest matí, a quarts de vuit, quan ens hem trobat, i vam anar a dormir les dues, ens hem llevat a dos quarts de vuit, ja estàvem aquí una altra vegada, i els he dit, escolteu-me, descanseu, avui tenim un dia feixuc. Ahir vam entregar 950 dorsals. Amb una franja de 3 hores 30 vam entregar 950 dorsals, que vol dir que és una animalada d'entregar dorsals. Vam fer pràcticament la meitat del que teníem. Ens en queden ara uns 1.050 per entregar, més tota la gent que vingui a apuntar-se.
La cursa, com sempre, tindrà el toc solidari, enguany amb atendis, és més sostenible i comptarà amb figures com el Gran Germán, la Bussi o el Llaminer per animar del tot l'ambient. Ara sí que pugem la música. I en el terreny més esportiu, el més destacat és que la Cat d'en Reis recupera la distància de 10 quilòmetres amb el tret de sortida a Cal Balzac, una ubicació que agrada a l'organització, però en algunes ocasions s'ha reivindicat que per la magnitud del certamen l'Eix Macià seria un escenari ideal.
L'Ajuntament s'ha volcat aquest any. Aquest any han fet encara un pas més gran de prendre's la cursa com a ells. És una activitat del Nadal i això ho tenen claríssim. I el que ens agradaria, evidentment, hem de comptar que no estem nosaltres sols a la ciutat, que és un dissabte, que l'Eix Macià, aquesta sortida preuada, que creiem que és l'avinguda que ha de acollir un esdeveniment d'aquestes magnituds i un esdeveniment que li tindrà el sostre que nosaltres li vulguem posar. Podem veure amb el Somriu al Nadal com ho peta darrere dia, i és una proposta que s'ha fet des de fa dos anys, i crec que la Cat d'en Reis ha trigat potser 10 o 11 anys a arribar a aquestes xifres tan multitudinàries, però que evidentment demostra que se l'estan prenent seriosament i que encara ens l'hem de prendre encara més seriosament l'any que ve a l'edició 2023.
I pel que fa als participants demà, el campió de l'any passat als 5 quilòmetres, Llorenç Esteve, repetirà distància després d'haver guanyat dilluns la rodant pel riu Ripoll. Això sí, reconeix Llure que tindrà una competència molt dura i que serà tot un repte tornar a pujar al calaix més alt del podi.
A veure, no, molta pressió no m'han posat, només que a la presentació ja vam començar i sembla que, sí, defenso títol, però al final ve el Xavi, que va quedar segon, ve el David, que va quedar tercer, ve l'Abdel, que va quedar quart, ve el nano, que va quedar desè, però que acaba de córrer amb 15 pelats un 5.000. Vull dir, serà molt divertida, ens ho passarem molt bé, serà festiva i a més amb gent que coneixem tots, així que molt interessant serà.
I als 10.000 hi haurà corredors com Carles Mutlló o Marc Otero. En categoria femenina, el més probable és que la guanyadora de l'any passat, Laura Gómez, no hi sigui després de passar per un procés gripal en els últims dies. Ella mateixa ho explica així, tot i que no descarta del tot inscriure's a última hora.
No està dins els meus plans o potser si a última hora estic en un procés gripal i, bueno, em faria molta il·lusió, però també necessito com escoltar una mica el cos i, bueno, que no sempre es pot estar a totes i bueno, en una circumstància que no he pogut fer res ni he pogut controlar, però sí que m'hagués agradat o em faria molta il·lusió poder acabar corrent el dia 31.
Abans de les principals curses, que arrencaran a les 5 de la tarda, es disputaran les infantils a partir de les 4. Insistim que la sortida serà a Cal Balzac, amb aquest recorregut reconeixible pels carrers del centre, i atenció, enguany amb una gran novetat. La Cat d'en Reis serà retransmesa al Twitch de Ràdio Sabadell amb el Departament d'Esports d'aquesta casa volcat amb l'esdeveniment, amb el Roger Benet, com sempre, amb la seva feina amb la realització i la col·laboració de Televisió Sabadell Vallès i, a més, amb el Toni González allà punxant tota la música. Per tant, ambientàs, ho tornem a dir, demà per tancar l'any, la festa està més que garantida als carrers de la ciutat.
Hotel Suís.
Dos quarts de dues del migdia clavades, tornem cap a Sant Oleguer, on, insistim, el Sabadell estava jugant aquest amistós contra el Manresa de Segona Federació. Acaba d'acabar el partit, Oriol, finalment el resultat ha estat de
1-0, sí, final aquí a Sant Oleguer, en aquest primer test. I tenim amb nosaltres el golejador de l'equip, Moja. Primer de tot, Moja, bon dia, què tal?
Bon dia, muy bien, muy bien.
Content per aconseguir aquest gol, encara que sigui en un partit amistós, sempre fa il·lusió marcar.
Sí, la verdad que queremos empezar después del parón, la verdad que tenemos ganas de empezar y empezar bien. Y yo personalmente la verdad que quiero empezar bien porque la primera vuelta estuve lesionado y estuve mucho tiempo fuera y ahora estoy volviendo a mi nivel y quiero demostrar por qué vine aquí.
¿Com t'has sentit avui aquí a la gespa de Sant Oleguer?
Bien, bien, bien. Me he sentido muy bien, la verdad, muy contento por el gol y por el resultado y muy contento también el trabajo del equipo.
Porteu ja una setmana entrenant amb el Miqui. Com són aquests primers dies amb el nou entrenador?
Bien, bien. La verdad que hablo con nosotros, nos transmito lo que quiere y cómo vamos a jugar y estamos trabajando para eso, para sacar los mejores resultados que podamos.
Encareu ja, ara marxeu de vacances una aturada d'un parell de dies i després ja a preparar el partit del Bilbao Athletic. Com encareu aquest partit, com encareu aquesta tornada a la feina després de l'aturada nadalenca?
Pues con muchas ganas y con muchas ganas de cambiar la situación que está el equipo y poner al equipo donde se merece, al Sabadell donde se merece estar y vamos a trabajar para eso.
Vinga, Moja, un desig ja per acabar, per aquest 2023.
Pues que el equipo haga playoff y subamos a segunda división, si puede ser.
Doncs moltes gràcies, que vagi molt bé.
Gracias.
Aquest era Moja Keita, l'autor del gol, després de la victòria a l'amistós contra el Manresa per 1-0.
Per cert, Oriol, per rematar-ho i després d'escoltar el golejador d'avui, més enllà d'aquest 1-0, d'aquest marcador, sensacions que ha transmès el Sabadell. És veritat que venia avui un equip de categoria inferior, però vaja, una mica el missatge que va deixar Miqui Lladó en l'entrevista aquí a l'Hotel Suís, en què la possessió, el joc des del darrere potser havia de quedar en un pla més secundari, que s'havia de buscar més competir, el treure punts, sortir de baix, que era el que més imparava. Això s'ha plasmat una mica avui o què?
Tal qual ha sigut així, Sergi. La primera part on el Sabadell ha atacat més, on ha arribat fins i tot el gol de Moja, i una segona part on l'equip ha mantingut el resultat, ha sabut frenar les embestides del Manresa, que tot i ser un equip de segona federació es troba a la part alta del seu grup, I bé, alguna ocasió ha tingut l'equip del Bages, però el Sabadell ha sabut resoldre, fins i tot hauria pogut marcar algun gol més, sobretot amb una acció de Dieste que ha marxat al seu cop de cap prop del pal de la porteria. Tal qual ha sigut, com explicava ahir Miqui Lladó, que l'important és mantenir el resultat.
Doncs vaja, que l'estrena de Miqui Lladó, que ja quedarà aquí per la història, 1-0 amb aquest amistós contra el Manresa, per tant, per dir-ho així, un debut positiu del Sant Cugatenc com a primer tècnic del conjunt arlequinat. Gràcies, Oriol, bona feina, fins ara!
Vagi bé!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Abans de continuar, repassem un parell de qüestions d'actualitat. El grup Zarraona ha avançat ronda a la Copa Catalunya de Futbol Sala. Ahir l'equip sabadellenc, que milita a Divisió d'Honor Catalana, es va desfer del Can Cuiàs de Montcada, de segona catalana, per 4-6 en el seu debut a la competició. A la següent ronda, el rival dels zarraonistes serà el Badalonès, un equip que també milita dues categories per sota. La tercera ronda de la Copa, recordem, ens deixarà un duel local entre el Ático i el Natació Sabadell, mentre que l'Escola Pia està a l'espera de conèixer adversari. I en waterpolo, la selecció espanyola masculina va debutar amb victòria 11-12 contra Sèrbia al torneig Tres Nacions, una competició amistosa que té lloc a Dallas, als Estats Units. Recordem que amb els de David Martín hi tenim tres jugadors de l'Astralpool, Sergi Cabanes, Bernat Sanauja i Fran Valera. Aquesta pròxima matinada, a les 2 hores d'aquí, segon partit del torneig contra l'anfitriona als Estats Units.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Quan el Sergi Garcés ens demani pas, tornarem cap a la nova Creu Alta per anar seguint de prop aquesta Junta General d'Accionistes del Centre d'Esports Sabadell. Però vaja, que com dèiem, avui últim programa de l'any, aquest divendres 30 de desembre del 2022, i és dia, doncs, també per fer resum del que ha estat en clau esportiva aquí a la ciutat. Nosaltres ho hem volgut resumir amb les nostres particulars 12 campanades, 12 dels moments més determinants aquí a Sabadell, ja siguin per notícies alegres o per d'altres decebedores. Un reportatge que us hem preparat amb les veus de l'Oriol Ferran i el Pere Gallifa i el muntatge del Toni González.
Primera campanada, 23 de gener, tragèdia a la Llanera Trail.
L'esport sabadellenc està avui de dol. Havia de ser una festa i va acabar amb un cop realment molt dur, colpidor. Ahir van viure la pitjor part de l'esport a la Llanera Trail amb la mort del Josep Maria Pijuan, atleta nascut a Tàrrega però afincat a Sabadell, de la UES, habitual en aquest tipus de proves, fins i tot atleta de la selecció catalana de curses de muntanya en el seu dia, i que ahir a la mitja va morir sobtadament. Qualsevol cosa que diguem a partir d'aquí s'obre. 2 anys esperant una nova edició normal de la Llanera i ahir en la tornada a la càrrega la tragèdia de la mort d'un dels participants. Així que d'entrada avui volíem començar el programa enviant el nostre condol i tot l'ànim del món possible a la família, als amics i també a la gent de la UES i en concret a l'organització d'aquesta Llanera Trail.
D'aquesta malaurada manera arrencava l'any esportivament parlant. Era el 23 de gener quan a la 7a edició de la Llanera Trail, la primera després de la pandèmia, un home perdia la vida durant la cursa. Tot i els intents dels serveis mèdics, no es va poder fer res per evitar la tragèdia i la Llanera Trail 2022 quedava així marcada per aquesta malaurada notícia. Mesos després, Bartolomé López, bomber que participava a la cursa i que va intentar evitar la mort del corredor en ser el primer en trobar-lo, va rebre el premi a l'esportivitat que entrega el Panathlon Club Sabadell. L'Opera volia compartir el premi amb tothom qui va donar un cop de mà i que va intentar salvar la vida del corredor. El pròxim 22 de gener se celebrarà la 8a edició d'aquesta Llanera Trail. Esperem que la notícia d'aquest any torni a ser els guanyadors i guanyadores de la cursa.
Segona campanada, 10 de febrer, Caral Castellet es penja la plata als Jocs d'hivern.
Podio, ahí la tenemos, la maga de Sabadell, se lleva las manos a la cabeza. Va peleando por esto toda su vida, ¿eh? Había conseguido el éxito en los X Games, en la Copa del Mundo, los Mundiales, le faltaba el metal olímpico y hoy lo consigue aquí. Y ahora mismo Regino, me imagino que se debe haber quitado
contenta,
del cuerpo de encima una mochila con un peso enorme.
Hombre, claro. Sí, ahora mismo tiene que estar, pues la vemos, emocionada. Al final acaba de conseguir lo más grande para este deporte.
Històrica medalla de plata la que va aconseguir la surfista de neu sabadellenca Caral Castellet als Jocs Olímpics de Beijing. A la seva cinquena participació en uns Jocs als 32 anys, la rider local posava la cirereta a una carrera brillant. La sabadellenca assegurava que portava molt temps treballant per guanyar la medalla olímpica i es mostrava orgullosa de per fi haver-ho aconseguit.
Esto increíble. Hoy ha sido un día que llevamos mucho tiempo. Mucho tiempo esperando, mucho tiempo soñando y muchos días trabajando para hacer lo mejor posible en un día como hoy. Y desde que ha empezado y ha empezado a evolucionar el día, te empiezas a acordar de todos los momentos que me han llevado hasta aquí, ¿no? Y todo el trabajo que llevo detrás. Y de alguna manera en esa segunda ronda lo he puesto todo en un paquete y lo he sacado ahí. La verdad que estoy muy, muy contenta de haber conseguido la medalla de plata.
Aquesta temporada Castellet ha començat de la millor manera possible amb l'or a la prova inaugural de la Copa del Món a Cooper Mountain i rebent el premi del COE a millor esportista espanyola femenina.
Tercera campanada, 26 de març, l'Astralpool masculí, campió de l'Eurocup.
S'ha acabat! S'ha acabat! L'Astralpool Natació Sabadell és campió!
Impressionant el partit. Quina alegria, tu. Impressionant.
L'Astralpool Natació Sabadell masculí va aconseguir a finals del mes de març una fita històrica per l'entitat, proclamar-se campió de l'Eurocup de waterpolo, aconseguint així el primer títol continental masculí. Els homes de Quim Colet van fer una competició espectacular, rematant-ho a la piscina gran de Can Llong, vencent el Telimer Palermo i aixecant l'anhelada copa a casa. Un dels artífecs de la victòria, el porter Edu Lorrio, unes hores més tard a la final, encara no s'ho creia.
Ha sido increíble desde el segundo que terminó el partido hasta el día de hoy, que nos hemos levantado pues siguiendo escribiendo mensajes en el grupo de que eso ha sido una bomba, de que yo creo que somos conscientes más con el corazón que con la cabeza de lo que hemos hecho, porque al final es todo emociones lo que te salen. Pero bueno, yo creo que como cuando pasan estas cosas en el deporte, con el paso del tiempo creo que lo vas apreciando un poquito más. Cuando pasen las semanas, los meses y quizás algún año, dirás, joder, lo que hemos hecho.
La victòria de l'Astralpool va fer que l'equip de Quim Colet pogués disputar també la final de la Supercopa d'Europa contra el Prorreco. L'equip italià, però, va ser una prova massa exigent pels sabadellencs i es van endur la copa.
Quarta campanada, 3 d'abril, l'Astralpool femení es queda sense sisena Eurolliga.
Ho celebra ja la banqueta de l'Olympiacos, a punt d'acabar, 2 segons, 1 segon, a l'aigua, tot l'Olympiacos, s'acaba aquesta Final Four de l'Eurolliga, derrota de l'Astralpool Natació Sabadell per 11-7 davant l'Olympiacos.
L'equip femení de l'Astralpool no va poder sumar la seva sisena Eurolliga. Les noies que entrena David Palmas van quedar a les portes perdent la final contra l'Olympiacos al Pireu. La temporada on també es va perdre la final de la Supercopa d'Espanya, la Copa Catalunya i la Copa de la Reina va acabar bé per les noies del club, que es van proclamar campiones de Lliga guanyant el Mataró i sumant així el 19è títol.
Aquesta és la puta hòstia. Sí. Ha sigut brutal, ha sigut un final de temporada molt complicat, amb poc premi. Hem de recordar que hem jugat totes les finals nacionals, era final de Champions, i no vam aconseguir cap títol fins avui, no?
Aquest 2023 l'Astralpool Natació Sabadell buscarà aconseguir l'esperada sisena Eurolliga, ara ja en l'End Champions. De moment ja s'han classificat per als quarts de final.
Cinquena campanada, 7 de maig, l'Oar Gràcia es classifica per a les fases d'ascens.
Una de les grans sorpreses del 2022 va ser l'Oar Gràcia masculí i la seva classificació per a les fases d'ascens. Que hi havia un bon equip era una evidència, però pocs podien imaginar que donaria per tant. Només la Roca havia estat capaç de superar el de Cesc Borrell des que es va reprendre la competició de Primera Nacional després de Nadal, i al final tot va quedar reduït al duel directe de la penúltima jornada entre el Sant Cugat i els Verdiblancs. Qui guanyés acompanyaria els Roquerols al play-off. I en una tarda màgica va ser l'OAR qui es va imposar 24 a 26 en el recinte Sant Cugatenc. El somni es va prorrogar fins a l'última jornada de les fases, en què l'OAR va guanyar davant l'anfitrió Errate Eibar primer i el Santonya després. En el decisiu i darrer compromís contra l'ICASA madrileny es va esvair el que semblava una utopia, però la temporada dels graciencs quedarà sempre pel record.
Això fa que ara cada any hi vulguis treballar per tornar-hi a estar i intentar lluitar per aquesta plata que no la desitjàvem, no la volíem a principi de temporada, però, ostres, l'hem anat tastant, i ens han ficat la mel als llavis i al final ens han tret el caramel, no? Vull dir que sí, que tornem amb una energia brutal.
Era Cesc Borrell, l'entrenador en aquell moment. I ara la intenció de Gràcia és repetir fita amb Pere Iats a la banqueta. O millor dit, millorar-la. De moment, l'OAR se situa a la part capdavantera del seu grup de Primera Nacional.
Sisena campanada, 28 de maig, el Sabadell es queda sense play-off amb la derrota a l'última jornada.
Ningú hauria dit que el Sabadell, després de filtrejar durant moltes setmanes amb el descens, acabaria jugant-se les garrofes a l'última jornada per entrar al play-off. A la Nova Creu Alta i davant l'Algeciras, en un duel directe, era la segona oportunitat per l'equip de Pedro Munitis d'aconseguir-ho després d'haver fallat a Linarejos. L'ambient a l'estadi era de les grans cites, més de 10.000 espectadors, que malauradament es van quedar amb un pam de nas amb la derrota 0-1 i la no classificació per anar a Galícia.
Muy doloroso porque, bueno, prácticamente hemos conseguido llenar el estadio y seguro que a muchos de ellos les hemos roto la ilusión que tenían puesta en este equipo, pero que sepan que nos hemos entregado al máximo.
La tristesa de Pedro Munitis reflectia amb la derrota. No només es va esvair el somni de tornar al futbol professional de la manera més ràpida possible després del descens de l'any anterior, sinó que també va ser l'adeu a uns futbolistes que van deixar petjada durant anys al centre d'esports.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
Hem escoltat 6 d'aquestes 12 campanades. De seguida completem aquest reportatge, però abans, insistim, s'està celebrant aquesta Junta General d'Accionistes a la Nova Creu Alta del Centre d'Esports Sabadell. Sergi Garcés, alguna novetat d'última hora?
No, que continuem amb la part de la Junta Ordinària. Encara estem en diferents aprovacions dels punts d'aquesta Junta Ordinària. Hem de dir que, de moment, com era de preveure i com és habitual, sense massa sorpresa. Per tant, els 3 punts que s'han sotmès a votació han tirat endavant sense cap mena de dificultat. Entre ells, per exemple, l'aprovació de la gestió feta per els actuals responsables del club al llarg dels últims 365 dies. O, sobretot, segurament, una que pot interessar molt més és la de l'aprovació també del balanç negatiu que ha deixat la temporada 21-22. En aquest sentit, doncs el Sabadell ha acabat assumint un deute, o com a mínim un resultat, insisteixo, en negatiu de poc més de 2 milions d'euros d'aquesta campanya 21-22, en la qual hem de recordar també que es parteix doncs d'una premissa on el club va fer una aposta esportiva, per tant pressupostària, molt important amb l'objectiu d'assolir l'ascens de categoria, un ascens que finalment no es va produir i que, per tant, doncs, ha deixat aquest balanç. Ens hem quedat en el punt, de fet, ara s'estava refent el repàs numèric del que és la proposta de pressupost per la temporada 22-23, és a dir, per la temporada actual, en la qual, si no hi ha cap contraordre, s'ha d'aprovar també un pressupost que vagi per sota del milió d'euros de negatiu, és a dir, uns 900.000 euros aproximadament en negatiu de proposta de pressupost per aquesta temporada 22-23, en la qual hem de recordar més que el Sabadell ja hauria perdut, doncs, entre altres, aquell complement de compensació per haver baixat des del futbol professional que sí que tenia la temporada anterior.
És evident, i per tant aquí que els ingressos baixen, per tant ens quedem de moment amb aquest titular d'aquesta part ordinària, aquest balanç negatiu de l'últim exercici de poc més de 2 milions d'euros, que al final sí que és cert que és una xifra que ja estava aproximadament pressupostada de cara a doncs, aquest exercici 21-22 i que finalment s'ha donat, i com deia Sergi, el fet de no aconseguir l'ascens, doncs, que també ho ha condicionat tot una mica, i de fet l'última campanada que escoltàvem era precisament aquella derrota contra les Algeciras de l'última jornada. Si no em dius el contrari, Sergi, acabem d'escoltar les últimes campanades i en el tram final del programa tornem a veure si hem avançat en alguns altres aspectes.
Perfecte, fins ara.
Doncs el que fem ara és això, escoltar les últimes 6 campanades que ens queden d'aquest reportatge que us hem preparat per fer el repàs de l'any 2022 esportiu aquí a la ciutat. Aquestes últimes 6 campanades que, de fet, estan centrades també en molt de centre d'esports, però també en clau Club Natació Sabadell i una mica d'handbol.
Setena campanada, 19 de juny, Aleix Gómez, campió a la Champions d'handbol.
Jo crec que el gust és el mateix, l'any passat també fa una temporada espectacular. Jo crec que cada Champions és un món i cada Champions la visc com si fos única. Esperem que hi hagi més.
Una de les grans notícies en plana esportiva sabadellenca d'aquest 2022 va ser la victòria del Futbol Club Barcelona d'handbol a la Champions, aconseguint així el màxim títol continental per segon any consecutiu. El sabadellenc Aleix Gómez, format a l'Oar Gràcia, va participar activament a la consecució de la Champions amb 12 gols a la semifinal i 9 a la final. Gómez també va tenir a tocar a principis d'any l'europeu d'handbol amb la selecció espanyola. Els hispanos, però, van caure 27-26 contra Suècia a la final. A part d'Aleix Gómez, a la convocatòria de la selecció hi havia més representació sabadellenca, i en Tarrafeta, format també a l'Oar Gràcia. Tarrafeta no oblidarà mai aquesta medalla.
Un cop ens vam ficar a semifinals i vam dir, uau, ja l'hem liat, i després doncs, poder penjar-nos una medalla, vaja, és una cosa que no oblidaré mai de la meva vida.
Aquest pròxim mes de gener es disputarà el Mundial d'handbol a Polònia i Suècia. Aleix Gómez es perdrà aquesta cita per lesió, però i en Tarrafeta sí que formarà part del combinat espanyol, on és possible que també s'hi sumi un nou representant sabadellenc, Dani Fernández.
Vuitena campanada, 27 de juny, Esteve Calzada anuncia el pla CES28.
Un mes gairebé clavat i etern va passar entre la fatídica derrota contra l'Algeciras i la famosa compareixença del president del Sabadell, Esteve Calzada, per admetre que el pressupost de la present temporada patiria una retallada considerable. Un canvi dràstic que va derivar en una renovació gairebé per complet de la plantilla, amb jugadors d'un perfil més baix, un nou cos tècnic encapçalat per Gabri Garcia i la direcció esportiva conduïda per Gerard Escoda i Jaume Milà. L'objectiu passava a ser la de la permanència a la primera federació, després que els actuals inversors decidissin tancar l'aixeta. Ara bé, des del club també es va transmetre un missatge esperançador en el mig termini amb el pla CES28. Unes línies mestres ambicioses que, amb inversió nova de fora, han de portar al centre d'esport a primera divisió. Esteve Calzada.
Ha arribat el moment de donar pas a altres inversors. Nosaltres hem esgotat la nostra capacitat inversora. Jo ja ho he dit durant la temporada que s'acabava la meva capacitat inversora de personal, i una mica també passa el mateix amb la resta de persones que m'han acompanyat aquests darrers 3 anys i que, com dèiem, han fet possible tenir el club on el tenim ara, amb més socis que mai, amb més seguidors amb xarxes que mai, amb més gent que mai venint a l'estadi, amb menys deute que mai.
Justament avui és un dia clau per l'avançament en aquest pla CES28, però també ho seran els pròxims mesos, ja que és imprescindible que el Sabadell en aquest 2023 sigui capaç de sortir de la zona de descens i aconseguir la salvació a Primera Federació.
Novena campanada, 11 de juliol, Cata Corró anuncia que es retira.
No és una retirada forçada que pot tenir potser altra gent que es lesiona i t'has de retirar sí o sí. Jo sé el que és deixar de nedar per obligació mèdica i en aquest cas deixar de nedar per voluntat em fa anar-me'n al llit molt tranquil, amb la consciència molt tranquil·la.
Cata Corró, nedadora del Club Natació Sabadell, anunciava al final de temporada que es retirava de la competició professional. Corró, amb només 27 anys, és un clar exemple de superació, ja que més enllà dels resultats esportius, la nedadora ha hagut de superar 3 intervencions d'un tumor cerebral.
Pues molta gent em diu, l'any passat anava a deixar de nedar, però et vaig seguir, vaig veure el que tu has aconseguit i he seguit nedant. Pues, em gratifica més aquest tipus de missatge que no pot ser un altre que em diu pues, quan vas guanyar tal carrera, pues, lo típic.
La nedadora d'Inca abandona la competició amb un palmarès remarcable on hi destaquen les finals del Mundial de Guangzhou i els europeus de Glasgow i Budapest, l'or als Jocs del Mediterrani i 20 títols de campiona d'Espanya.
Desena campanada, 4 de setembre, el Sabadell B arrodoneix una gran temporada proclamant-se campió de la Copa Catalunya Amateur.
La principal alegria al centre d'esports l'ha donat el filial amb una espectacular temporada. Amb una plantilla que jugava a un altre nivell, l'equip de Jordi López va assolir l'ascens a Primera Catalana amb mà de ferro, comandant la classificació del seu grup de segona i enduent-se gairebé sempre als partits per golejada. Però la pel·lícula no va acabar aquí. Encara quedava la cirereta del pastís amb la Copa Catalunya Amateur. Aviat, el Sabadell B es va postular com a favorit entre els rivals que sobrevivien a la competició i el conjunt arlequinat va complir amb els pronòstics el passat setembre, guanyant la final 0-4 davant el Vilobí a Sagnier. Jordi López.
Des de la primera eliminatòria al camp de la Iberiana, doncs, aquí va competir molt bé. És una copa que jugues... Ens ha tocat jugar contra equips de categories inferiors, però... Hi ha hagut camps on, per diferents motius, els partits s'havien de competir, havien d'estar concentrats i eren favorits i al final hem aconseguit el títol i estem molt contents.
Aquesta campanya gairebé perfecta es va donar continuïtat a l'inici de la present temporada a Primera Catalana, però aviat vindrien els primers maldecaps. Mala dinàmica, acord amb Jordi López perquè abandonés el càrrec, entrada de Gerard Bofill i ara un nou relleu a la banqueta a causa dels canvis al primer equip. L'objectiu, recuperar l'estabilitat.
Onzena campanada, 20 d'octubre, Claudi Martí guanya les eleccions del Club Natació Sabadell.
Primer tot, disculpa si la meva veu no és la més adequada i la millor. Després ha sigut un dia molt llarg, una nit bastant llarga. Doncs estic molt content de la jornada d'ahir, de la participació, de com els socis i les sòcies van respondre doncs, una vegada més a la crida democràtica del club. I crec que va ser una vegada més un exemple del que representa la nostra entitat.
El 20 d'octubre es van celebrar les quartes eleccions del Club Natació Sabadell, on els socis i sòcies triaven el que serà el president els pròxims 6 anys. Claudi Martí, a qui escoltàvem sense veu, es va imposar als comicis amb un 56,76% dels vots. Martí es va imposar a Antonio Ortiz, l'altre candidat a la presidència. El nou president afronta ara un mandat on el primer obstacle a superar són els desmesurats costos energètics que suposa el manteniment de les instal·lacions. Aquest any 2022 també s'han celebrat les eleccions al Club de Tenis Sabadell, amb August Serra sortint reelegit al Club del carrer Prat de la Riba.
Dotzena campanada, 19 de desembre, Gabri destituït com a tècnic del Sabadell.
Amb aquest pressupost de mínims, el nou Sabadell de Gabri Garcia va engegar la temporada 22-23 amb una il·lusionant actuació a casa contra la Morevieta. Però amb molts alts i baixos, i sobretot amb molts errors al darrere, ni el club ni l'entorn ha estat satisfet amb com ha anat tot. Fins al punt que després de la derrota en l'últim partit contra l'Osasuna Promeses i l'equip immers a la zona de descens, el centre d'esports va decidir destituir a Gabri com a tècnic.
Creia que tindríem una mica més de marge de confiança, crec que ha sigut molt poca, degut a la situació que hi havia aquest any al club, no? Crec que tothom ho sabia, ho teníem clar, o semblava que ho teníem clar.
L'escollit per substituir-lo era a casa, i més concretament fent les funcions de segon entrenador. Miqui Lladó, molt protagonista aquests dies, és l'encarregat ara de dirigir l'equip.
Coneixen com a segon. No em coneixen com a primer perquè no havia exercit fins ara i crec que això és un punt important a distingir, no? Crec que em coneixen com a persona, però aquí també hem vingut a ser ferms i a convèncer-los i a canviar coses.
En Clau Sabadell ha estat un 2022 decebedor. Primer, per haver-se quedat curt en la remuntada a la classificació del curs passat amb Pedro Munitis. I després, perquè tot i l'anunci de la retallada en els recursos econòmics, les coses no han sortit com s'esperaven amb Gabri Garcia. Veurem què passa a partir d'ara amb Miqui Lladó.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Les 12 campanades, 12 moments que ens han deixat aquest 2022, tot i que no han estat els únics, per exemple, també ha estat l'any que ens va deixar, malauradament, el Joan Murtró, l'alma mater del futbol aquí a la ciutat. Vaja, però que l'última campanada que hem escoltat també ens serveix en safata doncs, aquesta actualitat del Centre d'Esports Sabadell, aquesta directiva arlequinada que va prendre aquesta decisió de destituir Gabri García, d'escollir a Miquillador com a recanvi, i que ara mateix també es viuen hores decisives al club amb aquesta Junta General d'Accionistes. Abans d'acomiadar-nos del programa, tornem a marxar cap al temple. Sergi Garcés, sala VIP, última hora d'aquesta Junta.
Mira, ara mateix amb el president Esteve Calzada fent la presentació dels punts de l'ordre del dia que composaran la Junta Extraordinària, és a dir, aquella en la qual s'ha d'aprovar la cessió de poders, per dir-ho així, als actuals gestors, tot i que s'ha insistit que no caldria per allò de la totalitat del paquet accionarial que controla el grup encapçalat per Esteve Calzada, però sí que es porta a aprovació per poder tirar endavant, com diem, el que és aquesta operació acordió de la qual ja hem parlat i que ha de portar el Centre d'Esports Sabadell a poder aconseguir donar llum verda, arribat el cas, a l'entrada d'un nou capital accionarial, és a dir, aquella operació que ha de portar el valor actual de la Societat Anònima Esportiva a 0 euros, és a dir, perden valor totes les accions existents fins ara. S'ha volgut deixar molt clar que no només les dels petits accionistes, sinó també la dels actuals màxims accionistes del club, i a partir d'aquí el que suposaria doncs, aquella ampliació de capital de la qual ja se'n va parlar, que voltava els 3.600.000 euros, amb aquells paquet d'accions de 720 accions amb un valor de 5.000 euros cada acció, que passarien a formar part d'aquest nou grup inversor que encara, com dèiem al principi, per als que han estat més atents al principi del programa, Sergi Parc, no es pot consumar l'operació, encara estan en negociació, però que sí que es vulgui donar llum verda a que es pugui tirar endavant, arribat el moment i arribat el cas de que aquells acords i aquelles negociacions acabin fructificant i se l'hagi de donar aquesta llum verda que comentàvem.
Sergi, gràcies. Ho deixem aquí a l'antena perquè arriben els companys del Notícies Migdia, però nosaltres seguirem a l'estri streaming online de Ràdio Sabadell. Hem habilitat un enllaç. Podeu entrar, insistim, atenció, a evento.radiosabadell.fm o al bit.ly que tirarem ara a les xarxes socials, bit.ly/juntaces. Per aquí podreu seguir ara aquests moments més decisius d'aquesta Junta General d'Accionistes del Centre d'Esport Sabadell. Nosaltres ho deixem aquí, insistim. Gràcies per haver-nos seguit durant aquest any 2022 aquí a l'Hotel Suís. El 2023, el dilluns, tornem amb més Hotel Suís a partir de la 1 del migdia. Ara, Notícies Migdia amb el Pere Gallifa. Que vagi bé, adeu!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Programació especial a Ràdio Sabadell.
Del migdia en directe a la sintonia de Ràdio Sabadell amb aquest enllaç streaming que us hem habilitat. Què tal, com esteu? Si ens heu anat seguint durant aquesta última hora a l'Hotel Suís, sabreu que s'està celebrant aquesta Junta General d'Accionistes. Ha acabat fa res la part ordinària amb aquesta aprovació dels comptes anuals, dels pressupostos, etcètera, etcètera. També tindrem temps de fer més resum amb el Sergi Garcés, que és qui tenim allà a la nova Creu Alta des de la sala de VIP, seguint de ben a prop aquesta Junta General d'Accionistes. De seguida, quan m'avisin, doncs el tindrem en directe, però vaja, que com diem, fa tot just uns minuts que Esteve Calzada que agafava la paraula i que anunciava doncs, que aquesta part ordinària que s'havia finalitzat, els pressupostos de la temporada 21-22 ja ho contemplaven amb la Junta de l'any passat, que s'esperaria un balanç negatiu d'uns 2,1 milions d'euros i finalment s'ha confirmat aquesta xifra perquè, efectivament, els resultats han estat d'això, de prop dels 2 milions d'euros, i que el balanç negatiu que s'esperava pel pressupost de la temporada 22-23 seria aproximadament d'un milió d'euros si no arribava. A veure si tenim el Sergi Garcés ja en directe des de la nova Creu Alta, a veure si no em diuen el contrari. Sí, sí que el tenim. Doncs no, sembla que no, que encara no ens pot escoltar, però vaja, que el tenim allà. Insistim que ara començava doncs, aquesta part ordinària. Recordem, amb aquesta Junta General convocada per avui dia 30 de desembre, bàsicament s'explicaven tots els passos i que ara de seguida repassem, perquè ara sí, tenim el Sergi Garcés en directe. Hola, Sergi.
Hola, com estem?
Ho havíem deixat a l'antena de l'Hotel Suís. Hem habilitat ja aquest enllaç que ja hem explicat, que hem tirat a les xarxes socials també per poder seguir aquest tram final de la Junta General d'Accionistes. En quin punt estem ara exactament?
Doncs mira, continuant amb aquesta presentació del que són els números, del que són tota l'operació, com comentàvem, acordió, que ha de portar, doncs, entre altres, a l'aprovació, si no hi ha cap contraordre, que no hauria d'haver-hi, de donar llum verda, com dèiem ara fa un moment en directe per l'antena convencional també, dins de l'Hotel Suís, doncs, a aquesta gestió de poder tenir via lliure, per dir-ho així, a tirar endavant qualsevol operació que es pugui presentar en un futur immediat. És lògic i obvi que puguem pensar que estem parlant d'aquesta famosa operació, insisteixo, acordió, de la qual ja n'hem parlat al llarg de les últimes setmanes i que s'està esperant que es pugui concretar amb aquest fons d'inversor nord-americà, que vindria a ser, a partir d'ara, o en un futur molt proper, doncs els nous màxims accionistes i els nous, entre cometes, gestors del Centre d'Esports Sabadell. Entre altres punts a aprovar, doncs, l'anul·lació de l'acord d'aquella primera ampliació de capital. Recordem, el 2 d'agost, quan es va aprovar aquella ampliació de capital de 3.150.000 euros aproximadament, això quedaria anul·lat. A partir d'aquí, la reducció i augment al mateix temps del capital social simultani, és a dir, entre algunes accions, doncs, la reducció del capital social a 0 euros, perquè ens entenguem, el Sabadell per uns minuts, doncs, tindria aquest valor accionarial de 0 euros. Per tant, les accions actuals, tant la dels petits accionistes, aquell accionista que té, ni que sigui de manera testimonial, una acció per part del Centre d'Esports Sabadell, fins al màxim accionista que pugui ser actualment, doncs, aquest grup de sala, Esteve Calzada, amb el grup d'inversor també de Pau Morilla, Giné, etc, doncs, passarien a tenir un valor 0 i automàticament l'ampliació de capital social, doncs, d'aquells famosos 3.600.000 euros amb aquelles accions, com dèiem, aquell paquet de 720 accions amb un valor de 5.000 euros cada acció, el que dona aquest 3.600.000, que passaria a formar part o passaria a estar en mans del nou grup inversor. Ha volgut explicar Esteve Calzada, Sergi Parc, el perquè d'aquesta operació. Entre altres coses, diu, perquè els grups nord-americans, sobretot que són els que principalment s'han interessat per formar part del Centre d'Esports Sabadell, diu que els hi costa molt entendre quin és el tarannà dels clubs esportius europeus. Ja no dic només espanyols, sinó europeus, a l'hora d'entendre, doncs, el per què hi ha tan petit accionista, per què hi ha tan soci, com és el cas del Sabadell, que també forma part, doncs, d'aquest paquet accionarial. Diu que en la seva idiosincràsia, no?, en el seu tarannà, doncs, no estan acostumats, i que d'aquí, que des d'un primer moment, gairebé tots aquests grups, insisteixo, sobretot els que han vingut del continent americà, doncs, han deixat molt clar la possibilitat de composar el 100% del paquet accionarial del Centre d'Esports Sabadell, la qual cosa, doncs, obliga, en aquest cas, deia Esteve Calzada, a prendre aquesta decisió de dir, bé, volem tenir, entre cometes, i que s'entengui sempre el bon sentit de la paraula, les mans lliures per poder disposar de la totalitat i dir, ei, aquí teniu el 100% del club per vosaltres, amb aquest preu, que són els 3.600.000, que passaria a ser a partir d'ara, doncs, el nou capital social del Centre d'Esport Sabadell, en mans, en la seva totalitat, insisteixo, en mans d'aquest nou grup inversor, és a dir, de la que ha de ser, si tot va bé, insisteixo, la nova propietat del conjunt arlequinat.
Per tant, aquesta mesura que es pren de fer aquest reset, de rebaixar el capital social a zero per uns moments i fer aquesta nova ampliació de capital, ho explicava ara el Sergi Garcés en directe, és bàsicament per aquest tarannà, per aquesta idiosincràsia dels nous inversors que han d'arribar al club, que no concebeixen que hi hagi petits accionistes en un gran nombre, com passa ara mateix en l'actualitat, i per tant que tindran el total poder. En aquest sentit, Sergi, també per posar una mica d'ordre, i si no em dius el contrari, doncs anem fent, i si hem de posar un moment en directe d'Esteve Calzado o qui parli, doncs ho fem, eh? Però...
Sí, mira, si vols escoltem...
Vinga, escoltem.
Precisament està explicant això.
...també es consideri perfeccionada, vale? Perquè al final és més una operació financera de com es realitza aquesta ampliació de capital. Pot ser d'obrir-la i tancar-la, o pot ser d'obrir-la i en fases anar subscrivint accions. ¿Vale? Però s'han de donar sempre les eines a aquests possibles inversors o aquests possibles projectes del que sigui de 3.600.000 o que es faci una primera subscripció de 1.200.000, una altra de 1.200.000, però que la Junta ja hagi aprovat aquesta ampliació de capital.
Explicava ara que es pot fer en diferents fases, que no cal que aquesta inversió de 3.600.000 vingui d'una mateixa tacada, però sí que tenir ja la llibertat, com dèiem abans, les mans lliures de poder tirar-ho endavant quan arribin i perquè les fases no s'hagin aprovant simultàniament a mesura que es vagin donant. Mm. Seguim escoltant Lluís Sala.
Vinga.
Evidentment, modificació dels articles 5 i 6 dels estatuts si al final es fa l'ampliació de capital. Si no es fa l'ampliació de capital, torno a dir, no es modifiquen els estatuts i no es modifica el capital social que tenim ara.
Això és en cas de que les operacions finalment no tiressin endavant, si és que les negociacions, doncs, per qualsevol raó es trenquessin, per exemple, evidentment tot tornaria a estar com en el punt inicial.
Algun comentari, si voleu fer, o alguna pregunta?
Doncs no sé si hi haurà preguntes, però en tot cas, Sergi, és el que dèiem, eh? Era repassar 6 punts de la Junta General Extraordinària, presentar... deixa'm que surti un moment de la sala VIP per no molestar la resta de companys. Aquests 6 punts que formen part de la Junta General Extraordinària, si ara en el torn de pregs i preguntes, de dubtes i de neguits, doncs la cosa no s'estira gaire, s'aprovarà o es posarà a votació, s'exposarà a votació, evidentment tirarà endavant, és a dir, hi haurà llum verda, i a partir d'aquí, doncs, en certa manera, el que passarà és que en el moment que aquesta operació, que aquestes negociacions, que aquests acords quedin rubricats i tancats, ja no s'haurà de tornar a convocar una Junta General d'Accionistes per presentar-ho, per plantejar-ho, per posar-ho o exposar-ho a votació, sinó que els actuals gestors del club ja tindran aquesta autorització per donar-ho per bo i que, per tant, doncs, ha arribat el cas, el Centre Esport Sabadell passi a tenir nous propietaris, tingui una nova propietat i veiem com queda tot plegat. Per resumir-ho, avui no s'aprova l'operació perquè aquesta operació encara no està rubricada al 100%. Si es rubriqués la setmana que ve, doncs ja hi hauria aquesta aprovació feta per part de la Junta actual, dels accionistes actuals, de poder-ho fer sense necessitat de convocar d'emergència o de manera extraordinària una nova Junta General d'Accionistes. L'únic que s'ha volgut és guanyar temps i la facilitat de tenir aquest camí alliberat per quan l'acord sigui absolut, sigui total, doncs poder-ho rubricar sense necessitat de tornar a generar, amb el que suposa de timings, sense anar més lluny, una Junta General d'Accionistes s'ha de convocar amb un mes d'antelació, s'ha d'anunciar amb un mes d'antelació, doncs tot això ja s'ho estalviarien i tindrien aquesta llibertat de poder tancar i rubricar l'operació, arribat al cas, sense necessitat de tornar a convocar els accionistes.
Ho acabes de resumir perfectament, Sergi, com dius, eh? Per tant, aquesta operació amb els nous inversors que en teoria han d'arribar encara no està rubricada, però amb aquests punts que s'espera que s'aprovin amb la celebració de la Junta Extraordinària, doncs ja es posarien totes les pedres en aquests fonaments, en aquesta construcció, amb aquesta nova arribada d'inversió, i per tant ja estaria tot llest en cas que fructifiquessin aquestes negociacions. I en tot cas, Sergi, també ho acabem d'escoltar en veu de Lluís Sales, que si pel que fos es trenquessin aquests acords, aquestes negociacions, tot això que s'està aprovant en la Junta Extraordinària quedaria anul·lat i es tornaria al capital social anterior.
Sí, sí, o sigui, no es tocarien els estatuts i, per tant, ens quedaríem com estem. Per cert, s'està aclarint diferents dubtes que generen els accionistes i Lluís Sales continua, en aquest cas, responent. Escoltem.
Vinga.
No, cal descriure-ho tot? Llavors ja comences amb línies grises de dir, aquí en aquest cas, aquest Consell i l'Esteve, descrivim-ho tot, fem-ho com ho hem fet sempre, exactament si us fixeu respecte de les ampliacions de capital o reduccions, operacions a cordiol que s'han fet abans, no veureu gaire diferència respecte del contingut de la convocatòria respecte de les anteriors. És amb tota la informació i tal com la volem projectar. Per això, el punt és que si no hi ha oposició, aprovar el que diu reducció i augment de capital. El que passa és que ja diem en quines condicions.
Doncs això, que han posat totes les condicions o tots els supòsits damunt la taula perquè en cas de que no s'aprovés o, per exemple, que l'operació, insistim, que els acords no arribessin finalment, malauradament, a bon port, doncs no hi ha, això no implicaria aquest canvi d'estatuts, sense anar més lluny, o aquests poders donats avui als gestors del club quedarien, evidentment, anul·lats al no existir-hi ja aquesta operació. Per cert, dos apunts. Se li ha preguntat a Lluís Sales i a Esteve Calzada si això dificulta el mercat d'hivern. Diu que, evidentment, que el fet de que no hi hagi operació tancada, doncs sí, dificulta la possibilitat de fer una inversió àmplia o important durant el mercat d'hivern, que no té a veure amb el fet de que pugui haver-hi algun moviment. De fet, en les últimes hores hem vist, per exemple, notícies al voltant de, sense anar més lluny, la possible sortida d'Eudald Vergés, en aquest cas, al Cornellà, a la Unió Esportiva Cornellà. Es desvincularia de l'Andorra el jugador de Torelló i acabaria signant per un altre dels equips del grup 2 de la Primera Federació. Sembla que no ha de ser l'última o única operació del conjunt arlequinat. I, per altra banda, una més. Un punt que m'havia deixat abans del que fa la Junta General Ordinària. Sí. Sergi, una de les bones notícies que s'ha anunciat avui és que, per exemple, el deute passiu, el deute que arrossega el Centre d'Esport Sabadell, s'ha reduït de manera important. És a dir, ara està ja molt poc per sobre dels 600.000 euros. Per tant, un dels passos importants és que s'ha aprofitat, en aquest cas, doncs, els ingressos dels últims anys, tot i que no han estat tampoc com per tirar coets, però sí que s'ha anat fent feina a l'hora d'anar reduint aquesta despesa, i ara el deute del Centre d'Esport Sabadell és de 600.000 euros aproximadament, i en aquest sentit sí que s'ha volgut doncs, posar molt en valor la feina feta pels actuals gestors del Centre d'Esport Sabadell.
Moltes coses sobre la taula, Sergi. Si creus que en algun moment hem de posar el directe, doncs l'escoltem, i si no, intentem allò ordenar tota l'actualitat del Sabadell avui, que no és poca, precisament. Tu manes.
Doncs més fent, si vols.
Vinga, va. Abans deixarem el tema de la Junta pel final. Simplement recordar, avui el Sabadell, en matèria purament esportiva, ha jugat un amistós a Sant Oleguer. S'ha imposat 1-0 davant del Manresa de Segona Federació amb gol de Moja Keita a la primera part, en la que ha estat l'estrena de Miqui Lladó com a entrenador en partit. Això, insisteixo, en el terreny purament esportiu, amb aquest duel amistós que servirà de preparació de cara a quan es reprengui la Lliga la setmana que ve, amb el duel contra el Bilbao Atlètic. També en matèria esportiva, ho deies ara mateix, Sergi, i que també, vaja, no hem tingut pràcticament temps de comentar-ho entre unes coses i altres en el directe en l'Hotel Suís, han començat a sortir aquests primers noms de jugadors que poden sortir, vaja, hi ha alguns que si no són un secret a veus molta gent els pot intuir, però un dels que sí que ha sortit és el d'Eudald Vergés, que al final és el lateral esquerrà amb aquesta competència en Juanmi Carrión, però vaja, podríem dir que és el que ha estat més cops titular, com a mínim sota les ordres de Gabri García, i que podria sortir, eh?
Sí, ha estat un dels pocs noms propis que han sortit fins ara, com a mínim públicament, el d'Eudald Vergés, i aquest futur sembla, com a mínim pel que comentaven avui els companys de Mundo Deportivo, molt proper a la Unió Esportiva Cornellà. Hem de dir, de tota manera, que el jugador s'ha dit per l'Andorra, això el portaria a rescindir contracte amb el conjunt dels Pirineus, amb el conjunt tricolor, i que signaria amb el conjunt del Baix Llobregat. No vindria, o no aniria en qualitat de cedit, com sí que ha aterrat aquí al Centre d'Esport Sabadell. Altres noms propis, doncs, bé, allò que es diuen els mentideros, eh? És evident que el nom de Sergio Montero torna a sortir a totes les travesses, ja ho va estar en el final del mercat d'estiu, recordeu, on fins i tot es va especular amb la possibilitat que no comencés la temporada aquí al Centre d'Esport Sabadell. Doncs bé, els minuts que ha tingut el ripolletenc fan entreveure que el club ja li ha comunicat, tant a ell com al seu representant, que la intenció és tallar-lo ara en el mercat d'hivern i buscar-li una sortida. També hem de dir, per part de l'entorn del jugador, que si les operacions no són del seu agrat, per dir-ho així, o les possibilitats no són del seu gust, no té cap problema, perquè ens entenguem, en haver d'acabar la temporada aquí al Centre Esport Sabadell, tot i que sàpiga que no entraran els plans de Miqui Lladó pel que resta de campanya. I entre altres noms en aquesta línia, tot i que cada cas és un món, doncs també un altre dels noms que està gairebé en boca de tothom és, per exemple, la del davanter Aldenc, la de Juan Delgado. Per tant, noms propis que sortiran aquests dies, un cop s'obri el mercat, sens dubte, el pròxim dia 1, que el tenim aquí a tocar ja, Sergi, i fins al 31 de gener, doncs tindrem temps de parlar, temps de sentir històries, temps d'escoltar noms, de sospites i més sospites. En aquest cas, veurem com acaba tot plegat. A tot això, hem sortit un moment de la sala VIP i clar, els jugadors van passant per aquí, ja acomiadant-se, perquè res, demà ja tenen dia lliure, el dia 1 també, per tant, dos dies de descans, i ja fins al 2023 no ens tornem a veure tots plegats per aquí per l'estadi de la Nova Creu Alta.
Tot això, doncs, en matèria esportiva, que com diu Sergi, doncs comencen a sortir aquests noms. No sé si ara és Calzada qui pren la paraula, que al final, Sergi, també una mica complicat això que hagis d'estar entrant i sortint de la sala VIP.
No, ara és Lluís Sala, que
Lluís Sala,
continua
ara
responent, el que passa que no et sabria dir què respon exactament. Anem a sentir-ho. Ah, estem en la votació, va.
Endavant, ho farem constar, i si no, donaríem per aprovat a unanimitat. Tinc més gent?
Eugeni Sánchez, que per cert ha votat en contra, dirien algun dels punts, ha estat l'únic vot en contra a un, el que era el del pressupost de la temporada passada.
Ups, et perdem, Sergi. Deies
algun aclariment?
Ara.
Aquí demanem disculpes perquè és més difícil de sentir. Al no tenir micròfon, doncs li costa més que puguem saber què està preguntant exactament. Ho provem, va.
Perquè normalment llei el que diu el Ministeri, no? I el Consell Superior de Deportes et diu un capital mínim de, vull dir, aquest sí. Capital ja entra, o sigui, ja és...
Està preguntant si els 3.600.000 que s'han marcat com a capital mínim de futur, capital mínim del Centre d'Esport Sabadell, són dins de llei del Consell Superior. Això, li estan dient que sí, que el Consell Superior de Deportes ja ha aprovat que és un capital...
La llei sembla ser que diu que el pots anunciar a la pròpia Junta, és a dir, pots fer-ho el mes següent, pots fer-ho a la pròpia Junta, perquè quan té així en acte. Quin és el preu? O sigui, ja que és 0,003, si algú passa a dir, escolta, és que jo vull seguir sent accionista, què haig de portar en metàl·lic, que és de 0,003 a 5.000, o el proporcional de 0,003...
Està preguntant ara en cas de que algú volgués ser accionista i volgués comprar alguna de les 720 accions. Recordem, a preu de 5.000 euros a cada acció. Bé, estem en aquell punt de debat.
Sí, sí.
Que més que preguntes, a vegades són reflexions, eh?
Sí, correcte, correcte. Vaja, si diu alguna cosa interessant ho recuperem. Simplement per acabar de posar... Digues.
No, perdona, Sergi, és que volia sentir-ho perquè semblava que anàvem ja a la votació. Que ja et dic que s'aprovarà sense cap mena de dificultat, entre altres coses, perquè deixem molt clar que aquí no és una persona un vot, per si algú va un pèl perdut, aquí els vots tenen una part proporcional del que és la seva representació accionarial, i és evident que el simple vot, per exemple, d'Esteve Calzada, doncs perquè ens entenguem, representa més del 90% del quòrum absolut. Per tant, només que ell voti a favor o en contra, això ja decanta tota la votació, però evidentment, en el moment que hi ha doncs, altres accionistes, insisteixo, gairebé totes les votacions s'han aprovat per unanimitat, però no totes, perquè de fet Eugeni Sánchez, en algunes d'elles, doncs, ha volgut fer palesa el seu vot contrari. Continua, el debat, per cert.
Doncs haurem d'esperar un moment per la votació. Vaja, però que estem en aquest tram final, se suposa, de la Junta General en aquesta part extraordinària. Per cert, Sergi, que em comentant per aquí per línia interna...
Per broma, perdona.
Digue'm.
Com trobarem a faltar això, Si al final el paquet accionarial és del 100% i no hi ha petit accionista, com ho trobarem a faltar el dia de demà?
Potser algun petit accionista d'aquests fa l'esforç i diu no, que jo vull tenir alguna acció i paga 5.000 euros,
Molt complicat. Després expliquem per què és molt complicat, però va, digues.
No, que em comentàvem per aquí per línia interna en un d'aquests moments que sorties de la sala VIP que alguna pregunta se li feia Calzada sobre el tema del mercat. Bàsicament, vaja, sense que hagi dit gran cosa, el màxim mandatari actual del Sabadell, però que amb qui estan parlant deia que estan fent una feina molt professional i detallada de com està el club per dins i que no se sap ben bé en quants diners comptaran, però que també estan pendents de les possibles sortides que hi puguin haver. Per tant, tampoc, Sergi, sense massa novetat en aquest sentit, i imagino que, clar, tot està a l'espera de que es rubriqui aquest acord amb els nous inversors.
Sí, perdona, és que estàvem intentant seguir el... Anava a dir debat, però és que no és ben bé un debat, és un monòleg. O sigui, ara ja riures aquí entre els companys de la premsa, perquè és més aviat un monòleg el que s'està vivint, i això doncs, bueno, ha provocat algun somriure irònic. I mira que estem acostumats, però sí, sempre sí. És una sorpresa agradable que això succeeixi. Perdona, m'he perdut una mica amb la pregunta.
Home, és
però,
que si estàs escoltant a dos llocs d'hora sí, també és complicat, avui
explico una cosa, simplement perquè la gent no desconnecti, tot i que hi hagi la votació, perquè tan bon punt acabi la Junta General tindrem l'oportunitat de sentir Esteve Calzada.
Perfecte.
Per tant, ho dic perquè tots aquests dubtes que no haguem sabut explicar del tot bé, que és molt probable que no haguem explicat del tot correcte, o que haguem potser fins i tot embolicat algú més del que venia de sèrie, podrem aclarir d'aquí una estona amb el president Esteve Calzada, que ja ens han assegurat des del Departament de Comunicació que ens atendrà a tots plegats, no només a Ràdio Sabadell, però a Ràdio Sabadell també, a tan bon punt acabi aquesta Junta General d'Accionistes. Deies, va, vinga, a veure si ho rematem.
No, que això, que Calzada parlava abans del tema del mercat, però que no ha vingut a dir gran cosa, i que al final, Sergi, tot queda supeditat a l'entrada de la nova inversió que fructifiqui l'acord.
S'ha perdut la connexió, per un moment, m'he espantat ara. Ja tenim aquí. Sí, sense gaire novetat i tota l'espera del que pugui passar al llarg de les pròximes setmanes, però... Escoltem, va.
Vinga.
Intencions per assistir. Heu vist que mai hem fet cap menció d'aquest dret. El que ha vingut aquí, i si ha demanat informació, si ha, el que hagi requerit sempre se li ha donat. Llavors, jo crec que aquesta proposta que fa l'Esteve, a part de ser assenyada i perquè formarà part d'un acord i formarà part també del que s'està treballant de futur, és consistent, és més consistent del que la llei estableix. Certament, el que dius tu és de llei.
El que estan explicant ara és que Esteve Calzada hi ha hagut un moment en el qual ha deixat molt clar que tot i que desapareixin o desapareguem, ho dic en primera persona fins i tot, tots els accionistes del Centre d'Esport Sabadell actual, s'ha compromès que mentre ell estigui al capdavant de la nau es buscaran els canals i les fórmules de poder mantenir informat a tots els socis del Centre d'Esport Sabadell. Dic això, Sergi, perquè evidentment si l'operació del nou grup inversor passa a ser de la seva totalitat, és a dir, del 100%, ja no hi haurà necessitat de Junta General dels Accionistes, ja no hauran de, si se'm permet l'expressió que pot semblar una mica de carrer, no hauran de donar explicacions a ningú, és a dir, les seves decisions les prendran de línia interna i sense necessitat d'haver de justificar res davant de ningú. I per tant, clar, aquí el soci del Sabadell, entre cometes, passarà a tenir, doncs, o deixarà de tenir el mínim canal informatiu que com a mínim els accionistes fins ara tenien, encara que fos representant un tant per cent mínim de 0,0000x, no? Però clar, ara és de zero absolut, i en canvi Esteve Calzada, doncs, això s'ha compromès. Per això ara estaven explicant que, tot i que això no ho marca ben bé la llei, no obliga la llei, perquè evidentment no tens cap obligació al respecte, doncs aquest compromís sí que marca aquesta voluntat de mantenir aquest vincle de connexió perquè el soci continuï tenint, doncs, la seva importància dins del club.
Mira, per la Calzada, si no m'equivoco.
Sí, ho estava explicant un altre cop. Mira, el sentim.
Jo em comprometo, però si ve algú altre que no em vol a mi o vol fer les coses d'una manera diferent i considera que no ho vol fer, jo no puc prometre en nom d'altres. Però jo, si jo estic com a... és un compromís que agafo.
Precisament això que estàvem aplicant ara, Sergi. Evidentment, si ell no és el president, és un altre, aquí ja el compromís l'haurà d'adquirir un altre.
Vaja, que el que deies, que si els nous inversors adquireixen aquest 100% del paquet accionarial, que, com deies, no estan obligats a rendir comptes com hem estat habituats en els últims anys amb aquestes juntes generals, i a partir d'aquí ja dependria de la transparència que es decidís des del club. Però Esteve Calzada, mentre continuï al capdavant, diu, es compromet a que hi hagi, doncs, aquesta informació directa, aquesta línia directa, doncs, amb els socis.
Sí, buscar uns canals, encara no dir que els tinguin ni que els hagin pensat, però diu que es comprometia a buscar, doncs, això, a pensar quins canals serien per tal de mantenir aquest vincle de comunicació, d'informació, de generar o de respondre a dubtes.
Al final és...
Continua el debat, o el diàleg.
Segueix sent simbòlic per l'impacte que es pot tenir. Jo no tinc cap problema amb que es posi en acte, però s'ha de treballar, perquè... El que vinc a referir és que vull d'alguna forma retornar als que heu estat fidels amb aquestes sessions a un format diferent, o sigui, no? I per tant, ja us, vull dir, si em preguntes com ho faries, doncs miraríem qui ha vingut els últims anys, miraríem una sèrie de qüestions que ho fessin, que fossin un filtre, perquè ara de sobte no sigui una sessió en la que ve gent que no ha vingut mai. És una mica agafar el testimoni que fèiem i amb un títol diferent i amb el mateix simbolisme, però sense la validesa jurídica, ho faríem. Llavors, com no ho podem baixar al detall en aquest moment, però jo no tinc cap problema en que figuri en acte que em comprometo
debatent sobre el mateix, sobre aquest fòrum, sobre aquests canals de comunicació que s'han d'establir o que es poden establir en un futur immediat. Si aquesta operació, insistim, tot això és que li estem donant voltes a supòsits, eh?
Encara, sí, sí, sí.
O sigui, supòsits molt reals, segurament, i supòsits molt, 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 molt immediats, segurament, però és tot en un condicional, clar, que al final dius tot això donant per fet que l'operació dels nous inversors es formalitzi, tiri endavant, que Esteve Calçada, com sembla ser que seria, es mantingui al capdavant de la gestió del dia a dia, fins i tot encapçalant la presidència del Centre d'Esport Sabadell. Bé, el que passa que, clar, és s'entra en aquest punt de diàleg, creuat entre la taula principal i els accionistes que avui formen part d'aquesta Junta General d'Accionistes ordinària, i ara ja extraordinària, que clar, és gairebé... Saps el que em recorda molt? Algunes reunions que es viuen a Ràdio Sabadell, que ara, saps quan comencen i no quan acaben, doncs això, aquell punt que ens hem quedat frenats ara en la simple votació, una votació que no té cap història, que serà que sí o sí, però que aquí seguim, aquí seguim.
Sempre depèn de qui participi en aquestes reunions, alguns correcte, més que altres, ja saps que...
Correcte, 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 correcte. Aquí també passa.
Aquí depèn, també passa.
T'ho dic perquè han intervingut 3-4 accionistes, en general, al llarg de tot el que portem de matí o matí-migdia, però és evident que alguns ho fan de manera més breu, més ràpida, i d'altres, doncs, volen, sí, que quedi tot claríssim, claríssim, sí, 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 claríssim, i així és.
En fi. Un altre dels punts, Sergi, per cert, d'aquesta junta extraordinària, no sé si has tingut temps d'escoltar-ho, però vaja, si estaven els punts, imagino que també s'aprovarà tot en paquet, eh? Era aquella modificació de l'article 21 dels Estatuts, en què fins ara, recordem, la xifra actual de consellers s'establia en un mínim de 5 i un màxim de 20, i ara passarà a ser entre 3 i 9, que no sé si també en aquest sentit és allò una obsessió que puguin tenir els nous inversors, vaja, obsessió, o que ho concebeixen d'una altra manera, no? Que sigui uns consellers en nombre, doncs, més reduït que l'actual.
Sí, s'ha aprovat, endavant. Perdona, però és que ara estaven en un punt... Bé, com estem parlant de què passarà amb els actuals accionistes, ara estaven dient, doncs, això, no? En aquest sentit, si hi hauria algun tipus d'avantatge pels accionistes que ho han estat fins a l'última hora, ja estava fent fins i tot un punt de broma Esteve Calçada de dir, bueno, podem mirar si carnet VIP, si aparcaments VIP, si fer alguna cosa per premiar la gent que ha estat fidel fins a l'últim segon. Bé, sí, s'ha aprovat tot, eh? O sigui, sí, tots, sí, els punts avui exposats han tirat endavant sense cap mena de problema, com era evident. Parla, Lluís Sales, va. A veure,
vinga,
per on estem.
Ha de ser, pel cas de que no s'hagin subscrit els millors que no se subscriuen en la primera fase, els 3.600.000 euros, i en aquesta segona fase, doncs, un termini per fer l'ampliació de capital, el que parlaves, no? Pot ser una segona fase, una tercera fase, amb una subscripció per al final complir els 3.600.000 euros d'ampliació de capital. Per tant, amb el vostre permís, sometem a aprovació aquest punt tercer.
Vinga, va, som-hi.
Ara sí,
el Consell d'Administració de Facultat de que, arribat el moment de que es complerti l'ampliació de capital, fer redacció nova dels articles 5 i 6 del capital social. Si no hi ha cap vot en contra, també el aprovem per unanimitat. Moltíssimes gràcies.
Ha costat, però endavant aquest punt.
Per tant, aprovat tota aquesta part extraordinària, Sergi, que ha de
servir... No, fins al punt 3, ara estem... Sí, ara arriba modificació d'articles dels estatuts, precisament que això que comentaves, arriba ara la delegació de facultats, bé. Però bé, tot això va ràpid, a partir d'ara ja no hi ha cap història. Pel mateix camí. És que ens havíem quedat atascats, Sergi, perdona, amb aquest punt, amb el punt de aquesta ampliació de capital, quin rol podien jugar els actuals accionistes, si tindrien possibilitats i si hi havia algú interessat en adquirir alguna de les accions, com ho havia de fer, que deia que era difícil, deia jo que també era complicat que això pogués passar, des del punt de vista que recordem que hi haurà tres fases que significa que hi haurà prioritat de moment pels màxims accionistes, una segona fase on entraran tots els accionistes del club i una tercera fase on ja s'obrirà a tothom, no? A la resta en aquest cas. Bé, fins on sabem, propietat del Sabadell ja haurien negociat la compra d'algun paquet accionarial dels actuals gestors, amb la qual cosa ja podrien anar-hi a la primera fase. Què pot succeir? Com ha explicat Lluís Sales en algun moment, Sergi, que no es faci l'operació dels 3.600.000 en una primera tongada. Uh-huh. És a dir, que es pugui fer, per exemple, 1.200 o 1.200.000 al principi i 2.400.000 després, o 1.200.000, 1.200.000, 1.200.000 en tres fases diferents, o que fins i tot pugui produir-se tot de cop, però que no hi ha l'obligació, perquè ens entenguem, de que aquesta entrada de nou capital es faci tot d'una vegada i tot amb els 3.600.000 de màxim, recordem, que és una xifra màxima que s'ha establert de capital accionarial del Centre d'Esport Sabadell, insisteixo, no hi ha l'obligació que vingui tot en una primera tongada. Per tant, aquí podem veure que potser això és anar produint en diferents moments al llarg dels propers mesos. Insistim, perquè tot això continua sent en condicional, que l'operació s'acabi portant a terme i s'acabi realitzant. Per tant, que encara avui algú diria, bé, això es parla per parlar. És cert que ha assegurat Esteve Calzada que tot va en bona via, que els acords són molt propers i que, de fet, jo m'atreviria a dir, Sergi, que no depèn tant de l'operació del propi Centre d'Esport Sabadell, sinó recordem que és una operació a 3-4 bandes on hi ha altres clubs implicats, com per exemple el Watford, com per exemple l'Udinese. Jo diria que està la cosa aturada o bloquejada ara mateix en temes que ja no afecten directament el Centre d'Esport Sabadell, tot i que la conseqüència també és pel propi Centre d'Esport Sabadell, que no pas pels acords directament relacionats amb el conjunt arlequinat i amb l'actual accionariat del conjunt arlequinat.
Sí que és cert que tot fa pensar que aquest acord hauria d'arribar. Evidentment, sempre poden haver contratemps d'última hora, però vaja, el fet que s'estiguin ara aprovant aquests punts de la part extraordinària de la Junta General d'Accionistes, que insistim que en cas que finalment no fructifiquessin les negociacions, tot això quedaria esborrat i es tornarien als punts dels estatuts anteriors i aquí com si no hagués passat res. Però vaja, tots aquests passos han de servir per donar entrada i per facilitar que els nous inversors ja tinguin el camí fet un cop aterressin aquí a la nova Creu Alta. L'altre dia també, Sergi, ho comentava, amb aquesta tria del nou entrenador, finalment Miqui Lladó, que Rafa Montfort, un home fort vinculat al grup dels Pozzo, que també va tenir veu i vot en aquesta tria. Per tant, a veure, tots els indicadors ens diuen això, que aquestes negociacions haurien d'arribar més d'hora que tard.
Perdona, Sergi, és que mentre vaig escoltant a tu, no és que presti atenció, és que just intento aprofitar per sentir també què s'està dient. Ara s'està parlant, ara responc, és que mentre entro i aprofito, escolto, sí, sí, sí. I després torno a sortir. S'estava preguntant què pot passar si la nova propietat, la futura nova propietat, algun dia decideix canviar la seu social del Centre d'Esport Sabadell. que això com es pot garantir? Clar, això és un mal que diria algú del món empresarial barra del futbol modern. És a dir, no seria el primer cas i ja n'hem viscut algun, afortunadament molt, molt, molt puntual i molt, molt, molt anecdòtic, que això pot succeir. Clar, no hi ha manera tampoc de certificar-ho. És a dir, el Centre Esports Sabadell, Societat Anònima Esportiva com a tal, ningú pot garantir al 100% que sempre estigui a Sabadell. Ja sé que sona fins i tot a ciència-ficció o que algú pot pensar s'han tornat bojos, però és que és una evidència. Al final és una empresa que passa a tenir una nova propietat i que aquesta propietat pot decidir establir la seu social. A partir d'aquí, després, on es practica l'esport, on es disputa, on es fa, on es realitza, on fa les seves funcions, en aquest cas esportives, ja fins i tot seria un altre segon debat. Però com a seu social de l'empresa, perquè ens entenguem, es podria modificar. Clar, això és el que estava explicant Lluís Sales a una pregunta, no? De dir, bé, això no ho pot garantir ningú al 100%. També seria estrany, insisteixo que no seria la primera vegada, algun cas fins i tot proper al futbol català, i si no que li expliquin a la gent de Figueres, això va passar. Seria estrany veure un equip dit Sabadell en una ciutat que no fos Sabadell, però és evident que no seria la primera vegada, malauradament, insisteixo, i tenim el cas més recent de la Unió Esportiva Figueres en el seu dia, com va ser traslladada fins a Castelldefels i posteriorment dissolta la societat. Després el club, recordem, que es va haver de refundar, començar de zero, des de tercera, quarta catalana, etc. Que això es crida al mal temps, perquè estem parlant d'un supòsit tan hipotètic i llunyà que jo ara mateix, mira que et dic, no se m'hagués passat ni pel cap fer la pregunta, però bé, sempre està bé resoldre tots els dubtes. Em deies a tot això, perdona,
Doncs ja anem, recordo què et deia abans de que fessis la intervenció, però vaja, que també, igualment, Sergi, en tot cas, les incògnites que les podem tenir ara, fins al punt que arribin aquestes negociacions i acaben arribant a bon port o no, i també un cop, en cas que siguin bones, doncs veure com actua la nova propietat. És que al final, clar, els dubtes sempre es generaran fins que no veiem els primers mesos com van actuant la nova gent. Imagino que
sí, i sobretot mentre estigui la gestió en mans del grup d'Esteve Calçada, perquè ens entenguem, per no personalitzar únicament en la figura del president, jo crec que aquí no ha de canviar segurament massa el dia a dia, perquè ens entenguem, Clar, aquí ja ens estem anant molt, molt més enllà, com deia el propi Esteve Calçada. Ell es pot comprometre una sèrie de coses, però si algun dia la propietat decideix que no els agrada Esteve Calçada, que el destitueixen com a president i que posen a Sergi Parc com a nou president del Centre d'Esports Sabadell, clar, aquí, a partir d'aquí serà la responsabilitat de Sergi Parc decidir com fa o com no fa les coses. Doncs, clar, és que ens estem anant a uns supòsits que, insisteixo, per sort, el Sabadell fins ara, en aquest sentit, ha viscut o ha tingut molta sort, dintre de que hem passat èpoques de tots els colors, Però, per exemple, ara portem uns anys en aquest sentit de moltíssima tranquil·litat, de moltíssima estabilitat, m'atreviria a dir. Clar, què pot passar a partir de demà passat quan es tanqui l'operació, com dius tu, què pot passar amb els nous gestors, què se'ls hi pot passar pel cap, com podran actuar? Clar, és que són preguntes que ara mateix no és que no les pugui resoldre Ràdio Sabadell, és que no les pot resoldre ni tan sols els propis implicats, perquè és que no hi ha manera de garantir-ho ni que algú digués, bé, doncs que no venguin si no s'asseguren això. És que és evident que ningú et garantirà el 100% res del que ara mateix s'està posant damunt la taula.
És evident. Ah, ja me'n recordo, Sergi, que és el que et comentava abans. Si, ara potser... Mira, primer, si vols... Va, anem a escoltar en directe primer.
No, perquè és debat. O sigui, és diàleg.
Encara?
No,
va.
No. Sí, és diàleg creuat, vull dir. És allò de pregunta-resposta, pregunta-resposta.
Va. Doncs després no, ja...
Escolta'm, ja recordes, tira.
No, que simplement que encara que no hi hagi res assegurat, que sempre poden haver contratemps, que al final tot fa indicar que aquest acord sí que amb els nous inversors ha de fructificar, bàsicament perquè tots aquests punts que s'aproven avui amb la Junta Extraordinària, que han de servir per facilitar el camí a la nova inversió, que l'altre dia ja comentàvem que Rafa Monfort estava present en aquesta tria del nou entrenador, Miqui Lladó, finalment, que tot fa indicar això, tot fa pensar que finalment aquest grup inversor amb el qual s'està negociant, doncs, que acabarà agafant la propietat del Sabadell.
Sí, tots els inputs van en aquesta línia. Tots els inputs van en positiu i, de fet, el que hem pogut copsar en els últims dies, setmanes i pràcticament hores va en aquest sentit, no? De que tot va més lent del que segurament anava a dir ans, però és un ans en general tan ampli que ens agradaria que això pot fer generar algun punt de nerviosisme, però, insistim, pel que hem copsat, pel que ens hem pogut informar, pel que ens han pogut deixar de caure, tot va en bona línia, insisteixo, més lent del que potser ens havíem imaginat en un primer moment, o ens podríem imaginar, o podríem desitjar, però que no ha de fer pensar que hi hagi cap contratemps. Per això et deia abans, fa un moment, Sergi, que m'atreviria a dir, des de la relativa ignorància, que ara, si m'hagués de jugar diners, et diria que hi ha més, que està tot més bloquejat per temes que ja no afecten directament a l'operació Nous Inversors Centre d'Esport Sabadell, sinó a l'operació Nous Inversors altres clubs que estaran implicats en aquest nova realitat de la qual formarà part el Centre d'Esport Sabadell. Per tornar-ho a traduir una miqueta, hem de recordar que aquest grup inversor americà, aquest fons d'inversió americà que entra, doncs el seu desig és aconseguir reunir sota un mateix paraigua 3-4 clubs entre els quals es troba el Centre d'Esport Sabadell, i que cadascuna de les operacions doncs té les seves realitats paral·leles i les seves particularitats. Per tant, reitero, jo diria que l'operació del Centre d'Esport Sabadell era de les més fàcils i de les més senzilles, i de per què s'explica que ja estigui tot més o menys aclarit i coll avall, però com forma part de tota una operació molt més àmplia a 3-4 bandes més, fins que no es tanquen totes aquestes operacions paral·leles, doncs no es vol anunciar o no es donarà llum verda absoluta a la nova realitat o a la nova propietat. Acabat, la Junta General d'Accionistes del Centre d'Esport Sabadell. Ens hem perdut aquestes últimes votacions, que entenc que han anat totes endavant sense cap mena de problema, i que per tant han aprovat tots els petits punts que formaven part també de la Junta General Extraordinària, és a dir, per exemple, el que dèiem, la modificació de l'article 21 dels Estatuts per establir un mínim de 3 i un màxim de 9 consellers, la delegació també de facultats, etc. Anem a veure, doncs... anem a veure en aquest cas la sortida d'Esteve Calzada i poder parlar, poder sentir i també copsar en aquest sentit les sensacions del president del Centre d'Esport Sabadell. Insistim, tots els punts han anat endavant sense més dificultat, que això ja ho teníem més o menys coll avall que seria així. Sí que el fet de que s'hagin produït moments de diàleg, moments de conversa, no diria ni discussió, perquè és que no han estat discussions, han estat més preguntes-respostes, i això doncs sempre ralenteix una miqueta, sempre fa que la cosa s'estiri una mica més, i de fet vaig sense rellotge, m'has de dir tu quina hora és, que són quarts tocats de 3 ja?
3:15 són.
3:15, doncs mira, que haguem estat 1:15 aproximadament de Junta General, insistim, tan ordinària com extraordinària. Bon any. Ara van sortint per aquí els diferents accionistes que han format part d'aquesta Junta General. No sabem si l'última del Centre d'Esport Sabadell com a tal, perquè això sí que és una realitat.
Va, doncs sí.
Xavi Andreu també, vulguis o no, ell també... No ha dit la seva, no ha parlat, no, Xavi Andreu? Has fet pregunta? Ah, val.
Preguntes no.
Val, preguntes no. És el que m'havia semblat, però... Adéu, senyor Sánchez. Marta, va sortir tothom per aquí. Vinga. Ah, aquesta, aquí el president esperant-nos, ha sortit per l'altra porta. Calla, que jo estava en una porta i ja deu haver sortit per l'altra.
No ens ho perdem,
No ha volgut entrar.
Sentit, no? Ara, en fi, espera, que falta el company del diari, anem a buscar el Manel.
Vinga, ja sí, falten aquí alguns després... companys, que a Esteve Calzada, insistim, atent Vinga. A tots els mitjans de comunicació.
Vinga. A veure, que ara està, espera, que ara Roger Manet ha vingut a intervenir i ara estem buscant el punt estètic, calla, espera tu, ja veuràs tu. Vinga, quan Roger Manet ja estigui content, tots contents. Vinga, va, som-hi, tots a punt, sí.
Sí. Heu pogut sentir tot.
Sí. Sí. Vinga, va. President, bona tarda.
Bona tarda.
La primera que li vull fer, no sé si d'entrada, satisfacció, tots els punts han tirat endavant i no sé quin d'ells, si la part ordinària, si la part extraordinària el deixen més satisfet, reitero la sensació després d'haver-ho viscut.
Sí, evidentment tot el que signifiqui tranquil·litat social i corporativa és bona notícia per qualsevol entitat, no? I el fet de que s'aprovi pràcticament tot amb el 100% del suport, doncs jo crec que ens ha de donar satisfacció de que des de fa uns anys doncs, tenim juntes tranquil·les i els que porteu així molts més anys doncs, sabeu que aquestes juntes han estat sempre molt mogudes i potser el que des d'un punt de vista informatiu sap greu que són massa plàcides i no es generen titulars, no? Però sí, som molt satisfets, sí.
Estàvem molt pendents avui sobretot de la part d'aquesta junta extraordinària, aquesta operació acordió que bé, més o menys havíem llegit per aquí, havíem llegit per allà que es podia tirar endavant. Avui s'ha presentat no tant l'operació en si, perquè continua sense tancar-se al 100%, però sí posar les bases com perquè hi hagi aquesta llibertat de gestió, de poder-ho desenvolupar, ha arribat el moment.
Sí, el que m'ha explicat en junta, i no ho lliguem en una operació concreta, és que el que sí hem vist quan hem sortit a fora doncs és que genera inquietud una estructura societària amb més de 4.000 socis, no? I per tant, alguns dels possibles inversors amb els que hem parlat doncs ens han plantejat que això no és gestionable, segons quins països tampoc s'entén massa, i llavors una mica el que hem volgut és deixar oberta la possibilitat de que si alguna de les operacions amb les que estem negociant doncs ens exigeix una situació en la qual doncs no hi haguin tants accionistes o hi hagi les màximes possibilitats d'arribar al màxim percentatge possible de l'accionariat, doncs que no tinguéssim un impediment legal per fer-ho. Llavors el que hem fet i amb satisfacció de veure que realment doncs fins i tot accionistes que deixarien de ser-ho han votat a favor de fer-ho, doncs demostra que la gent s'adona de que al final això és si s'acaba fent d'aquesta forma, doncs també pot ser positiu pel club, perquè també una mica hem agafat el compromís de que seguirem sent un club el més transparent possible i crec que en aquests anys ho hem estat demostrant, no?
Se li ha preguntat molt per quines seran aquestes vies, aquests canals de comunicació, ha arribat el cas que ha hagut de posar de moment en tots aquests condicionals, dir bé, mentre jo hi sigui, si és que hi sóc, mentre tingui la confiança si és que la tinc, etcètera. Clar, assegurar tot el que no sigui tot això és parlar per parlar, no es podria garantir més enllà de la figura del propi Esteve Calzado o del seu grup en aquest cas que l'acompanya.
Sí, clar, jo no puc parlar en nom d'altres, no? I ja et dic, i sempre he estat molt transparent, estan tots els escenaris oberts i gent que hem parlat amb tots els formats i sempre posant el club al capdavant i la veritat és que en molts dels casos doncs es considera que els que hi som ho estem fent bé i el que sí que puc assegurar és que mentre estigui jo i el meu equip de treball doncs ja ens coneixeu com treballem, la forma com treballem en quant a transparència, en quant a prudència, això també és molt important i ho hem explicat a la Junta. És un club que genera pèrdues i és veritat que amb més pressupost esportiu doncs hi ha més possibilitats de tenir bons resultats esportius, però també s'ha de tenir el finançament per poder-ho recolzar, no?
Tornant a aquestes operacions, negociacions, diu que hi ha diferents fronts oberts, es marca algun calendari o té un calendari en ment l'Esteve Calzada de que alguna d'aquestes operacions realment acabi tenint aquesta llum verda definitiva?
A veure, la gran sort que tenim, i també ho hem explicat en junta, és que el club no té una situació de desesperació com ha tingut en altres èpoques, no? El club està al dia de pagaments, els jugadors cobren al dia, el deute s'ha reduït a xifres pràcticament simbòliques, tenint en compte que venien de molts milions d'euros i per tant no hi ha una urgència pràctica financera. El que sí que és veritat és que si algun, la urgència entre cometes seria o el benefici de fer-ho més ràpid, vindria pel fet de que si hi hagués algun compromís d'inversió, doncs es pogués treballar en temes com, per exemple, invertir en el mercat d'hivern a nivell de fitxatges, però aquest seria l'únic motiu. Si entra algú a temps, doncs, per poder influir, doncs aquest seria un motiu per anar més ràpid, però si no, doncs, el que tenim molt clar, i en aquests mesos ho hem plantejat així amb la meva resta de companys de viatge, és que no acceptarem cap operació que no sigui bona pel club i, òbviament, també per nosaltres, que tenim molts diners invertits.
Per tant, des d'aquesta reflexió, si li torno a preguntar si en aquest mercat d'hivern hi haurà aquesta possibilitat, la resposta és la de l'altre dia, continua sent la mateixa?
Tots els escenaris oberts, tenim preparats els dos escenaris, tant si hi ha opció de reforçar l'equip des d'un punt de vista d'invertir més diners, com si hem de continuar amb els que som, o com a mínim amb el mateix pressupost, perquè moviments n'hi hauran segur, perquè ja, doncs pot haver alguna sortida, i si no hi ha recursos extra, doncs el que es podrà reinvertir, el que sí que puc assegurar és que si hi hagués alguna sortida i no hi hagués pressupost extra, qualsevol estalvi que hi hagués es dedicaria a tornar a invertir en l'equip, no a reduir despeses.
Esteve, jo en tenia un parell. Des que vas arribar, suposo que haver de fer aquesta operació i perdre, no?, aquest poder que tenia l'accionista, segurament era l'últim escenari. Comentaves que tenies un sentiment de decepció dels empresaris d'aquí Sabadell. Quina lectura n'extreus? És a dir, com veus la ciutat en aquest aspecte? És a dir, aquesta falta de suport?
A veure, primer, ens sentim molt recolzats per molta gent de la ciutat. Llavors jo no parlaria de la ciutat en general, perquè tenim una afició a la que adorem, que fins i tot en moments complicats dona suport. Tenim persones que ajuden, patrocinadors que inverteixen, però sí que és veritat que, a diferència d'altres ciutats on s'ha necessitat el suport de l'empresariat, com potser, si recordeu, Burgos va tenir una situació on de sobte es van juntar una sèrie d'inversors i mireu on està el Burgos ara, no? Llavors, el que he explicat és constatar de que amb molta gent que hem parlat no hi ha hagut en cap cas interès de cap grup empresarial de Sabadell per entrar a formar part de l'accionariat. Llavors, vull dir, això no és una bona notícia, d'acord? Però és el que és, i seguirem treballant doncs amb tot el suport que tenim, que és molt, assumint que costa que els empresaris doncs decideixin entrar a l'accionariat i fins i tot al Consell, i continuar.
I l'última per la meva part. Parlaves que ara no hi ha urgència financera, Esteve, però el resultat de l'explotació ja s'apropa al milió d'euros. Segurament per la temporada 22-23 estaria cobert o es podria assumir. Jo plantejo un escenari més enllà, és a dir, temporada 23-24, si no es pogués concretar això, què podria passar? O si més no, esteu plantejant aquest escenari?
D'aquí a 23-24 queden encara 6 mesos i ja tindrem temps d'analitzar la situació.
Som a 30 de desembre, un desig pel 2023.
Ara sí que aquesta sí que no l'esperava. No, doncs que comencem a... Mira, el primer, que guanyem a l'Atlètic Club, com va dir el Miqui, avui hem guanyat el Manresa ja, per tant el següent és que guanyem a l'Atlètic Club el dia 8.
Jo l'última sí que li vull fer, no per tancar, sinó simplement, gairebé a modo anecdòtic. Hem viscut l'última Junta General d'Accionistes del Sabadell com a tal, com les que hem conegut fins ara o no?
No ho sé, jo intento ser el més transparent possible. Llavors, si realment durant els propers mesos s'executa un canvi que significa això, sí, però tampoc vull que la gent se pensi que jo marxaré demà o que la gent amb la que estic marxarem demà. Estan tots els escenaris oberts. El que sí, que qualsevol escenari passe perquè els diners es posi a algú altre. Això sí que vull ser i insistir, ho he dit moltes vegades i ho torno a dir, nosaltres, i ho heu sentit també, vam fer préstecs també l'any passat un cop més, vam invertir 600.000 euros, entre els quals jo també vaig participar, i l'únic que és del cert és això, que tenen que venir diners d'algú altre, i també una mica el que he comentat a la Junta, que ja ho heu vist, vull dir, és fàcil dir que l'equip hauria d'anar millor, però ja ho heu vist, fins i tot fent un esforç gigantesc per tal de reduir les despeses, seguirem perdent pràcticament un milió d'euros amb un equip que és un dels pressupostos més baixos de la categoria. La realitat és la que és, però la bona notícia és que seguim endavant i sobretot que el club, tot i que no ho generi a nivell d'inversors de la ciutat, sí que us puc garantir que el genera a nivell d'altres inversors, perquè realment el club el tenim en un molt bon lloc, sobretot si ho comparem on estàvem fa un temps.
Bona entrada d'any.
Gràcies, igualment a tots vosaltres.
Doncs res, el president Esteve Calzada, ja ens havien dit que avui només acaba aquesta Junta General d'Accionistes, i així ha estat, amb aquestes últimes paraules, simplement a modo de declaratori, o d'aclariment, si m'ho permets dir així, dels punts que hagin pogut quedar penjats, del que hem pogut sentir per aquí i per allà. Però bé, més o menys crec que traduint una mica millor del que hem intentat fer, Sergi Parc, parlo per mi sobretot, durant el directe del que estava succeint en aquesta Junta General d'Accionistes del Centre d'Esports Sabadell.
Sí, sí, totalment. També em quedo més enllà de tot això que ha explicat Esteve Calzada, quan el company del diari de Sabadell, Manuel Camps, li ha preguntat sobre un escenari més futur de cara a la temporada 23-24, dir que uf, que queda molt, que no vol ni pensar-hi si aquesta operació no acabés fructificant, el que passaria,
No, home, és que és evident, o sigui, a veure, jo crec que tots, i ho hem anat dient al llarg dels últims minuts, o estona ja, hora gairebé llarga, que venim donant-li voltes a la pel·lícula, que crec que estem davant d'un escenari, no m'agradaria equivocar-me, on no crec que l'operació vagi molt, molt, molt més enllà en el temps, però també sabem, i si alguna cosa ens hem acostumat des de l'arribada d'Esteve Calzada, és aquest punt de prudència a l'hora de no dir blat, no?, que es diu, fins que no és el sac i ben lligat, i llavors, bé, doncs al final tot es posa en un terme condicional de deixeu-me que deixi tots els escenaris oberts, fent meves les paraules del propi Esteve Calzada, però que crec que estem molt a prop de que això acabi de fructificar. No m'agradaria equivocar-me. I sobretot en el moment que avui s'ha guanyat aquest punt de llibertat de moviment, aquesta llum verda que els accionistes li han donat als actuals gestors del club a l'hora de poder negociar barra moure's amb aquest punt de llibertat per poder garantir, no?, l'operació establerta de, bé, liquidació de la societat, reducció a cost zero de l'actual paquet accionarial del Centre d'Esports Sabadell, i posterior, doncs, ampliació de capital fins als 3.600.000, que formaria part, un màxim, insistim sempre, màxim de 3.600.000, que seria el nou valor accionarial del Centre d'Esports Sabadell.
Sergi, ho rematem posant, vaja, una mica d'ordre, una mica de resum i et deixem ja tornar cap aquí també.
Juntes... Resum vols, encara?
Deixa'm dir també la part ordinària. Aquesta Junta General d'Accionistes que ha començat amb la part ordinària, simplement, Sergi, amb aquestes xifres, que és el que hem tingut abans de tota aquesta part extraordinària que s'ha allargat durant aquesta última hora, amb tots els punts aprovats també, amb aquest balanç, no?, de l'últim any, l'últim exercici de menys 2 milions d'euros aproximadament, que és el que ja estava pressupostat, que el pròxim pressupost també preveu un balanç negatiu, en aquest cas de prop del milió d'euros. Ho hem escoltat també ara en veu d'Esteve Calzada, que també s'ha fet aquest esforç per reduir la despesa, i que el deute del club ara està per sobre aproximadament dels 600.000 euros. Per tant, també s'ha fet un gran esforç per reduir-ho, i que aquesta part extraordinària, que també ha quedat aprovada en tots els seus punts, amb tot aquest resum ara que feia Sergi d'aquestes xifres, i tots aquests passos han de servir perquè entri la nova inversió, doncs, en un futur pròxim, però insistim, l'operació de moment no ha quedat determinada avui, per tant encara haurem d'esperar, doncs, uns dies, unes setmanes, veurem si acaba fructificant un acord, tot i que tot fa indicar que així serà pròximament. Sergi, no m'he deixat res, no?
No, bon resum. Has estat atent a classe, que diria aquell.
Doncs després de més de dues hores, o pràcticament dues hores d'Hotel Suís, si comptem aquest especial que hem fet per l'estreaming, jo crec que és bon moment de deixar-ho i que anem a dinar. Però de seguida tothom tindrà tot el resum a radiosabadell.fm i també podrà reescoltar tota aquesta part de la Junta que hem pogut anar seguint en directe amb tu, Sergi. Sergi, gràcies, fins ara.
Una abraçada a tothom.
El que hem dit, això, que aviat tindreu aquesta informació ampliada, al portal web radiosada.fm, les nostres xarxes socials, els butlletins informatius, el Notícies Vespre, vaja, que no us perdeu res de tot el que ha estat aquesta Junta General d'Accionistes d'avui del Sabadell, amb tots els punts aprovats, també aquesta part extraordinària, i com dèiem, doncs, aviat ho podreu recuperar. Res més, ho deixem aquí, ens saludem ja a partir del 2023. Que vagi bé, adeu!
Programació especial a Ràdio Sabadell.